El ple ordinari del mes de febrer. Com sempre, comencem amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Ja vam passar per la part de la comissió. Hi ha alguna cosa sobre l'acte? No? Tampoc? Entenc que s'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 1627, aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries, projecte bàsic d'execució d'adequació de l'edifici antic Molí de l'Esquerrà com a establiment destinat a l'alberg juvenil, fase 1, adequació de planta soterrani, planta baixa, planta primera i estructura. En aquest cas, com ja saben, que n'havíem parlat, és un projecte que parcialment està finançat per un ajut de la Diputació, i en aquest cas se fa l'aprovació perquè no hi ha ara en aquests moments el pressupost definitiu aprovat i per tant representa que no hi ha crèdit. I aquells projectes, no per quantitat en aquest cas, sinó per tema de crèdit, s'ha de portar a aprovació del ple. Hi ha alguna pregunta sobre el tema? Sí, senyor Colera.
Sí, un parell de cosetes. Suposo que per evitar de trobar-nos una miqueta com està passant, vaja, amb el que és el pàrquing de caravanes, que està ficat en zona inundable i no es pot pernoctar, no sé si el de l'Albert també hi ha d'haver un informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o no, vull dir, ha d'incidir, perquè allí també representa que s'ha de pernoctar.
Està tot enviat a tots els organismes que han de fer la seva valoració del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. En aquest cas, entenem que no hi ha d'haver problemes perquè la planta baixa no és pernocte, és pernocte a primera planta i, per tant, entenem que es compleixen tots els requisits que hi ha, però com que no saps mai per on te poden sortir, doncs hem d'esperar.
Sí, falta la valoració. Aleshores, una altra cosa. Suposo que quan hi havia la previsió de fer l'alberg, s'ha fet un estudi de viabilitat, de previsions, d'ocupació, d'utilització de l'alberg. No sé si s'ha fet això per part de l'Ajuntament, aquest estudi.
Hi havia uns estudis previs, que no sé si ara tindran o no tindran validesa, des quan va sortir a concurs, a la legislatura del senyor Roger, va sortir a concurs i una empresa va guanyar, i per fer els càlculs sobre el preu de l'obra i el preu de la gestió s'havia fet un estudi sobre els graus d'ocupació que se demanaria, diguem-ne, per poder fer la justificació del cost de l'obra. Però hem de tenir en compte que era un estudi fet en quant a que fos una empresa privada que feia l'obra i fes l'explotació, i teòricament havia de quedar prou diners com perquè l'empresa si guanyés la vida, diguem-ne, durant aquell període de temps. En veure que no era possible poder-ho fer amb iniciatives, diguem-ne, privades, el que es va voler fer és fer, diguem-ne, l'obra. Per tant, les obres públiques, com vostè sap, no van a buscar un rendiment des d'aquest punt de vista, i en tot cas, quan estigui acabat, el que es farà és traure a concurs l'explotació, amb la qual segur que l'explotació serà rendible i, per tant, se podrà traure una explotació normal, diguem-ne, com d'humana, però rarament, diguem-ne, en aquest tipus de contracte se mira, diguem-ne, la part que has fet d'obra, sinó moltes de les obres públiques simplement no s'acabarien fent.
Sí, però a vegades també veiem com l'obra pública es va fent i al final no se li trau ni rendiment ni se li fa servei i s'han gastat uns diners públics. Més aviat era per saber...
Que parla d'algun tema de Balaguer concret o...
No, el mateix de la Gossera, per exemple.
Gossera...
No és per culpabilitzar ningú, sinó pel fet de disposar uns certs diners per invertir i després a la millor que no tingui, que no reeixi el projecte com hauria d'allò. Més aviat això. Aleshores, si realment aquest estudi no l'ha fet l'Ajuntament, es va fer el seu moment...
Se va fer un estudi, no, el va
sí,
fer l'Ajuntament...
I podíem tindre accés amb aquest...
Sí, però ja li dic que segurament...
No correspon amb el que s'està fent ara.
No, perquè aquell era l'estudi de com havia de... quin era el preu que havia de sortir, quin grau d'ocupació mínima hi havia d'haver, o sigui, si era perquè fos rendible la inversió. Aquest estudi sí que hi és a l'Ajuntament. No hi ha un estudi de les ocupabilitats. L'estudi de les ocupabilitats hi havia, en tot cas, els de l'empresa que es va presentar, que és l'ocupabilitat que ells preveien que podia tindre. L'Ajuntament el que va fer va ser un estudi de veure en quin preu havia de sortir el concurs i per quant temps. Per això dic que em sembla molt que aquell estudi, per el que anem a fer ara, que és que l'obra la fem pública i en tot cas després sortirà a concurs la seva explotació, jo crec que no, tot i que ja és a la casa, em sembla, però vull dir, no...
Vol dir que no correspondria, no?
No crec que correspongui molt. Com a molt pot ser si valoréssim les estimacions que devia fer de grau d'un plenatge i en funció de què, però clar, això ja no li puc dir perquè no...
Val, i per acabar sobre aquest tema, la subvenció que dona la Diputació és l'import...
295.
295, i després el que hem vist al projecte és que bueno, el sistema de calefacció i suposo que aigua sanitària va amb gas. No hi ha el tema de plaques solars ni d'altre sistema alternatiu.
Vull dir, aquí hi havia una cosa, no sé si ho sap, però hi ha un salt d'aigua, vale, sí. a baix, val, i Incasol té guardat els drets del salt d'aigua. Quan l'empresa que es va presentar l'altra vegada volia fer el projecte, volia utilitzar la potència que hi ha salt d'aigua i Incasol no ho va permetre. Nosaltres hem tingut algunes reunions amb Incasol i els hem retret en certa manera que això no pot estar parat. No? I per tant, si vam arribar a la conclusió que si nosaltres trobàvem la manera, per tant, hem de, això va ser la setmana passada, si trobem la manera de fer números de tal manera que es pugui fer l'aprofitament d'aquest salt, vale, estarien disposats a cedir-lo. Però hem de fer la part tècnica, diguem-ne. Hem de fer la part tècnica del salt. Fins ara, la veritat és que sempre s'havien mostrat reticents, no havien dit mai sí, al contrari, sempre havien dit que no, quan me sembla que el primer projecte que es va presentar per l'empresa que es va presentar tenia en compte que pràcticament tot se podia fer amb el salt d'aigua. I pràcticament s'hauria pogut fer tot.
No, bueno, a part d'això, que si realment és cert el que diu, perquè si representa que depèn d'Incasol, si no vol cedir pel que sigui, sempre hi ha la possibilitat de ficar plaques solars per el que és l'estalvi i l'eficiència energètica i eficiència mediambiental. És una, bueno, com que el projecte encara està treballant, doncs era per tindre-ho en compte. Però veig que continuem amb el gas. Va, no, només a part d'aquestes qüestions, en principi donarem recolzament a la proposta.
Molt bé, gràcies pel grup socialista. Senyor García.
Hola, bona nit. Nosaltres hem decidit abstenir-nos perquè no tenim clar que sigui aquesta la infraestructura que realment sigui necessària. Per una banda, la despesa que s'ha de fer és bastant important, inclús tenint en compte l'ajut que ens dona la Diputació. I sospetim que ens costa entendre que sigui una infraestructura rendible també, perquè en realitat podrà funcionar només en moments puntuals de l'any. Per tant, és difícil que realment sigui rendible a llarg termini i probablement acabarà caient la seva gestió sobre l'Ajuntament en el futur. Sospitem que això podria passar. I per tant, ens estem embarcant en un projecte que pot ser complicat per l'Ajuntament i en realitat estem també entrant diguéssim, a competir o a fer el mateix que estan fent els pocs hotels que hi ha aquí a Balaguer, que pel que jo sé no estan contínuament plens. Per tant, no sembla que aquest sigui realment una bona idea i no tenim encara clar que aquest sigui un projecte realment bo per la ciutat quan hi ha altres necessitats i per tant preferim abstenir-nos.
D'acord, només una petita precisió. En principi, de la mateixa manera que ficar un aparcament d'autocaravanes no treuen gent a l'hotel, la gent d'alberg no són gent d'hotel, per tant, partim de la base de que estem complementant i socialment entenc que hi haurà molta possibilitat, perquè a més de moltes coses que es fan a nivell de la ciutat, doncs tindràs la possibilitat de tindre un allotjament. Però, bueno, perfecte. Pel grup de Junts?
Sí. Bona nit. Primer de tot, celebrar que per fi s'aprovi el projecte de l'alberg. Nosaltres entenem que és una infraestructura que al seu dia ja vam potenciar, que creiem que és necessària per la ciutat, per moltes raons. Primer, perquè Balaguer té poques places de dormitori i realment Balaguer necessita. És una tipologia de plaça que actualment no hi és, per tant, nosaltres entenem que no fa la competència, sinó que permet és poder acollir dintre la ciutat més activitats durant tot un cap de setmana perquè llavors tindrem aquesta tipologia de dormir que permet encabir, per exemple, als esportistes o als clubs els permet aconseguir un allotjament econòmic per realitzar les competicions. Dintre del projecte, pel que fa al projecte, només és si el cost de la redacció del projecte, si el saben, el cost de redacció del projecte, que hem intentat buscar la factura de la redacció del projecte però no l'hem sabut localitzar.
Doncs ara no, si ja li farem arribar. Aquí, podem... evidentment, aquí en aquesta part no hi és, però en principi...
No, 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 aquí no hi és, vull dir, a dintre de l'expedient no hi és més que res si ens ho poden fer arribar. I llavors, referent a la planta baixa, hem vist que encabeix diferents sales, un és una office, la part de bugaderia i una part d'oficina és una sala de, com de, per encabir d'exposició o per explicar coses. El que sí que demanaríem és, a veure, entenem que hauria de ser una planta baixa que pogués ser més polivalent. Llavors, si la part de bugaderia, la part de, es poguessin encabir en planta soterrani, que hi ha espai, és més que res si poguessin estudiar això per tindre un espai més polivalent, que puguin encabir un espai gran o, i encabir més gent o menys gent. És més que res perquè ho puguin estudiar. Vull dir.
Ho vam estar mirant, però es veu que a nivell soterrani, per com està la configuració de l'edifici, hi ha una problemàtica d'accessibilitat i per tant se pot fer anar com a magatzem, però teòricament no com a ús per les normes, perquè en principi el que hem intentat és complir totes les normes que demanaria Joventut perquè pogués ser donat d'alta com a albert de Joventut i això hi havia, almenys tècnicament ens havien dit que no podia ser. Nosaltres el que sí que vam voler fer és que la planta baixa també pogués complementar el Museu de l'Or, no? És a dir, aquesta sala que segurament com a alberg sempre hi és una sala que servissi per fer presentacions, per fer xerrades, per fer el que sigui, clar, també ens servia perquè quan venia un grup, per exemple, ara si van al centre d'interpretació de l'Or, els nens i nenes se senten a terra pel conte aquell, però si has d'explicar a algú més no tens una sala, per tant també volíem que acabés complementant, diguem-ne, el centre d'interpretació per poder, diguem-ne, tindre un espai més polivalent. Però bueno, qualsevol idea que hi hagi, evidentment farem mirar.
Vale, llavors, dintre d'aquest complex que ara acabarem de potenciar, hi ha la part del bar. Llavors, com que he sentit que tenen intenció de treure a licitació l'alberg, no sé si es traurà conjunt el bar, alberg o...
La nostra idea era treure el bar. Quan vam veure la possibilitat de fer l'alberg, vam dir d'esperar perquè creiem que són dos equipaments que es retroalimenten, no? És a dir, si tens gent diferent que porta una cosa i porta l'altra, segurament els esmorzars hauràs de tindre una altra sala en un altre lloc per fer-los, etcètera, etcètera, no? I per tant, m'ho semblava que, a més, a nivell del control, de la neteja i tal, doncs qui agafés, en aquest cas, l'explotació del bar amb l'alberg, doncs eren coses, diguem-ne, doncs que eren retroalimentables. Sempre donem una miqueta l'exemple d'aquests hotels de muntanya, no? que a vegades ho porta una família i quan vas a buscar un cafè, si vols la clau de l'habitació te la dona el que fa el cafè. Per tant, no cal que tinguis una persona a recepció i una persona, diguem-ne, al bar. Per tant, la idea era poder treure conjuntament. I per això vam dir que de moment el que havíem fet era aprofitar una altra potencialitat que tenia jo i és on estem fent els cursos de formació ocupacional de la part d'hostaleria.
Vale. Bueno, el nostre sentit serà favorable.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a votació, perquè hi ha un vot diferent. Vots favorables? Abstencions?
S'aprova per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer, sí, i 3 abstencions del grup socialista.
Molt bé, gràcies. Passem al punt número... 3. Aprovació provisional de la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament de Balaguer, modificació puntual de la subzona 3A. Això, si recorden, és l'aprovació que ja que vam fer dels tancaments de les casetes barates i el color, etcètera, etcètera. Es va fer la inicial, no hi ha hagut al·legacions, ara es fa la provisional, sembla, no? És la provisional, sí, i en principi la definitiva la farà el Departament d'Urbanisme, per tant, en principi és el mateix que ja vam passar per aquest ple. I si no recordo malament, se m'ha estat aprovat per unanimitat, crec que el canvi de possibilitat de tancaments. Alguna cosa sobre el tema? Entenc que...
Sí. Sí, sobre respecte a aquesta aprovació, nosaltres votarem favorablement, és més que res, vam aprovar inicialment al mes de setembre i vam demanar a veure si l'oficina tècnica podia elaborar un informe analitzant la normativa d'aquest sector. No sé si han pogut preparar-ho, si us ho han pogut mirar.
Segur que ho tenim apuntat entre les tasques a fer, però és difícil que ho tinguem fet, perquè anem amb molts fronts oberts. Ho torno a apuntar per fer-lo fer, però ja dic, ara estem... Avui hem començat a mirar ja. S'ha començat a mirar, el passé a dir que ara hem tingut diversos temes. Avui hem pogut enllistir ja el projecte de Sant Domènec,
que s'ha fet també el lliurament, hi havia moltes coses a l'oficina tècnica que havien de sortir, i com que l'arquitecte va substituir parcialment una baixa que vam tindre tal i qual, se'ns va anar acumulant una veritat bastanta cosa, i ara estem liquidant molt.
Vale, i en relació a la petició que els hi van fer, és saber si el pont l'han començat a redactar, si l'han començat a mirar, no, o està més tan mai.
No, està més tan mai. Gràcies. Entenc que tots els vots són favorables. Molt bé, passem al punt següent. Punt número 4, l'aprovació del compte general de l'Ajuntament de Balaguer. Ja van passar tots els dies que havien de passar, els 15 més 7, més sembla que són, i per tant es porta a aprovació, es va fer la Comissió Especial de Comptes, etc, etc, i ara és l'aprovació definitiva dels comptes del 2018. Hi ha alguna paraula sobre el tema? Senyor Colè?
No, més que paraules, el sentit del vot. Nosaltres continuem mantenint el vot que vam tindre la Comissió General de Comptes, que és una abstenció.
Molt bé, alguna paraula més?
Vas fer negativament, me sembla. Vas fer negativament, me sembla, no?
No, el vot negatiu no. I llavors va preferir l'abstenció.
No.
Me sembla, eh? A mi em sembla que el vot negatiu al compte general s'ha de justificar amb alguna cosa concreta. I, perquè clar, com que és un tema administratiu, que si dius que no, has de dir per què dius no. Sempre que va passar una vegada que hi va haver un vot, llavors va haver de justificar el què, llavors es va abstenir. Perfecte. Llavors hem de passar a votació. Vots favorables a aprovació? No, perdó. És que no havíem anunciat el vot,
no,
i pensava
no,
que
no.
Sí.
Ens abstindrem l'altre.
Ah, vale, perdó. És que no havia entès. Val, doncs, vots favorables a la proposta? Abstencions?
S'aprova per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista i Balaguer, sí, i 4 abstencions dels grups de Junts per Balaguer i la CUP.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, val, que és l'expedient 278, que és el contracte de serveis Consorci Local Red per la compra agregada de serveis de comunicacions dels ens de la demarcació de Lleida. I ho fem com a Ajuntament de Balaguer, en tot cas després a l'Olímpic també passarem el mateix. Aquí el que es tracta és que durant molts anys veies que els concursos eren molt difícils de fer perquè te faltava tècnics per poder fer un concurs d'aquestes característiques. Som socis de Localred, però Localred treballava agregadament per zones, no? I en aquest cas les tres diputacions de Girona, Tarragona i Barcelona sí que s'hi brindaven, diguem-ne, a poder fer aquesta compra agregada, però en el cas de la Lleida no es feia. Ara vam rebre ja la comunicació per part de Localred de que hi haurà aquesta col·laboració i ens demanaven les dades per poder començar a treballar. En principi el que es tracta és de poder traure el concurs, si es fixen amb les quantitats que hi ha, que només és l'Ajuntament de Balaguer, no són menors, però l'Ajuntament de Balaguer té una despesa de 118.000 euros en aquest camp, i no sé com quedarà, perquè abans un concurs és molt difícil de saber, però els estalvis mínims que han aconseguit a la resta de llocs ha sigut un 30%, per tant, realment és una part quantiosa. A la comissió informativa, sí, perdó, a la comissió informativa va fer un prec, nosaltres te porto el paper per ara el dono. En principi vam rebre del director general de Localred, vale, dient que l'adjudicació del contracte es preveu per principis del 21 i que l'any 20, amb col·laboració de la Diputació de Lleida, durem a terme la contractació centralitzada dels ens locals de la demarcació. Val? Per tant, nosaltres el que fem és passar-los les informacions perquè ho puguin fer. Una altra cosa és que potser, des d'un punt de vista material, no s'ha firmat el conveni, però si estan pendents de...
El prec que vam fer és que a veure si podíem preguntar a la Diputació a veure si l'havien firmat o tenien intenció de firmar-lo o no.
Segurament, per el que està escrit, no l'han firmat, tenen intenció, això ho sabem, perquè havíem parlat amb la Diputació anteriorment, de dir que no podia ser que fóssim els únics que ens quedàvem fora d'aquesta compra agregada, i en aquest cas, veient aquí, no diu que estigui signat, sinó que tenen previst. El que passa que suposo que, perquè aquests temes necessiten molta preparació, el que volen saber qui estaria interessat, doncs passem les dades, i és això, si vols te passo... No, n'he fet una altra per mi també, per tindre-la. Val, senyor Colè.
Bé, nosaltres aquí ens abstindrem perquè creiem que aquí ho fiqui ben clar també, vull dir, quan el que seria la contractació diu que es farà el millor relació qualitat-preu. Aleshores, jo em penso que aquí hi ha una sèrie d'empreses que són cooperatives, que són empreses del territori, amb corresponsabilitat al territori, social i solidària, i penso que amb aquests concursos, pensem que amb aquests concursos el que s'afavorirà sempre, el que es beneficiarà serà les empreses de l'IBEX 35, que són les que poden aplicar segons quins tipus de descomptes. No? Aleshores, nosaltres sempre intentem afavorir el que són empreses del territori i que tinguin una sèrie de components ètics, socials i solidaris. No? I aleshores no veiem això amb gaire carinyo perquè no es tindran, a les licitacions no es tindran en compte aquests aspectes. No?
Bueno, no ho sé, ho ha mirat.
Bueno, les contractacions de normal, si es va
mirar... No, pregunto, s'ho ha mirat.
El què?
Com han sigut les altres tres contractacions?
Home, només cal veure la central de compres, que aquí es compra quan se fa la subhasta
d'energia. No, però estic parlant de local ret, ho ha mirat. És que jo no ho he mirat, soc franc. Però vostè
nega
que hi sigui.
L'entenc el que m'està dient, però si mirem tot el que és quan se fan centrals de compres, i parlo ara precisament de que l'Ajuntament, me sembla que hi és, que és la compra a les subhastes energètiques, el que entra bàsicament són empreses de l'IBEX 35. Vull dir que el nostre comentari és aquest.
Nosaltres hem fet subhasta, val? I de 5 subministraments, 3 van ser d'una empresa que és de l'IBEX i 2 són no de l'IBEX.
I una d'aquestes és de cogeneració que utilitza el gas per fer l'energia. Però bueno, és igual.
Una era Somenergia.
No, però l'altra.
L'altra petita?
Sí, utilitza la cogeneració.
Hòstia. No sé.
Bueno, veu, per un cantó un ho sap i l'altre...
No, és igual. No és el nom de l'empresa, ara.
Com és el nostre posicionament. Tampoc no anem a buscar més tres peus al gat. Val? Aleshores, una altra cosa que hem comentat... Bueno, aquí em sembla que hi ha dos centraletes aquí a l'Ajuntament, una aquí a l'Ajuntament, a recepció, i l'altre no sé si és l'Olímpic o la Palla o...
Ara estem dient lo de l'Ajuntament, l'Olímpic
no, però això és això, bueno, però vull dir que és comunicació també.
Sí, eh? Sí.
I aleshores aquestes centraletes les està portant unes empreses d'aquí Lleida, que a més pel que m'han comentat amb molta eficiència, amb responsabilitat, i és una llàstima de que...
Perdó, les centraletes?
Sí, la gestió, si hi ha alguna avaria... No,
estan portant com a molt les connexions WiMAX que tenim. Les centraletes, no. El problema que tenim és que tenim una centraleta que no tenim ni els codis, de tal manera que hauria de veure jo quan marco, he de saber qui havia treballat en aquest lloc per marcar el número, perquè no tenim les claus de la centraleta i està fora de tot això, de tot funcionament, la centraleta d'aquí.
Bueno, el funcionament de, suposo que és de desviar les trucades cap un i avall, ho deu portar aquestes empreses. Val, i després una altra cosa que és un aspecte tècnic que ens han comentat, que clar, la problemàtica que pot sorgir a partir de que tu vagis canviant de companyia cada X temps pel tema de subhasta, tot això, que llavors te pots quedar, no ho sé, a vegades a les cases particulars passa, tu canvies de companyia i entre que t'envien el router tens una cosa o una altra, igual t'estàs una setmana, 10 dies desconnectat. I clar, desconnectar l'Ajuntament per coses d'aquestes, això és un aspecte tècnic que ens han comentat que podria passar.
En principi, jo entenc, Local Red és el consorci municipal especialitzat en tema de comunicacions, jo entenc que això no ha de passar, de la mateixa manera que no passa quan estàs amb la llum o amb el gas, que tu canvies de contracte i siguis entrant llum o gas. M'explico? Per tant, jo entenc que això no ha de passar. De totes maneres, a veure, ja els hi farem arribar, diguem-ne, aquest dubte.
No, és que el llum i el gas ve per una xarxa i no hi ha res més. Aquí, ara últimament el que fan és canviar-te el que és el router, te'ls canvien tots i fins i tot te'ls fan tornar. I quan estàs en una companyia t'envien el seu router i quan canvies te'l fan tornar i després també són les targetes de mòbils i tot això. Més aviat que tinguem en compte aquesta possibilitat, no? Que pot deixar desconnectat l'Ajuntament. I era una mica les reflexions que nosaltres creiem que hem de fer amb aquest aspecte.
Però en tot cas això passaria en qualsevol tipus de concurs, tant si fem nosaltres com si no.
Sí, però que ho tinguem en compte. Vale. Si fem la reflexió.
Sí. Vale.
Aleshores, per justificar una miqueta l'abstenció.
Molt bé. Alguna altra paraula? Sí?
Nosaltres ens abstindrem perquè mirant els informes hi ha un informe d'intervenció que no m'ha acabat d'entendre si el que diu és que no hauria de procedir l'acord amb Local Red. No sé si el senyor interventor ens podria explicar
Si vol llegir la frase...
Sí, bueno, és més que res, són dos punts que diu no es pot determinar si el valor estimat del contracte supera o no el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantitat de 6 milions d'euros, atès que es desconeix el pressupost de l'exercici 2021. Tercer, s'està autoritzant una adhesió a la contractació centralitzada quan encara es desconeixen els preus unitaris als quals s'adjudicaran els diversos lots, amb els que no quedaria fiscalitzada ni a la fase A, autorització de despesa, en l'exercici corresponent, i la fase D, adjudicació. Adherint-se actualment a una futura contractació centralitzada no queda garantit a l'expedient el que es compleixi amb els principis d'eficiència en l'assignació de recursos públics previst en l'article 7 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Llavors...
Això és un compromís pel 21, representa. Evidentment, pel 21 no tenim pressupost. Val? Per tant, representa que no pot afirmar que sigui així. Jo el que entenc, no sé si vol fer en tot cas algun aclariment o... No, pregunto. Bueno, no, si no, no.
És més que res saber en quin sentit és aquest informe, si hi ha algun problema per adherir-se a aquest conveni o no. És més que res saber això.
Sí, bueno, jo el que aquí entenc és que com que me'l passen per fiscalitzar, jo fiscalitzo quan hi ha una despesa a realitzar. Aquí estem parlant d'una futura despesa pel 21 que a mi des del meu punt de vista per fiscalitzar no em pertoca, perquè no ho sé... no estic al moment com per poder fiscalitzar i per tant no és moment d'acceptar un compromís, diguéssim, perquè no és, partim de que parlem d'un pressupost de, que ara no estem, per tant no sé si hi haurà crèdit, per tant és aquest sentit que assumir un compromís de les empreses que surtin, això serà el 2021. Ara jo no em puc pronunciar.
Vale.
M'entén el sentit del vot?
Sí,
Val, doncs vots favorables. Abstencions?
S'aprova l'acord per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista i Balaguer ara sí, i 4 abstencions dels grups Junts per Balaguer i la CUP.
Molt bé, gràcies. Anem als punts d'urgència perquè es van presentar posteriorment a la informativa. En aquest cas són dues mocions, per tant, fem en tot cas la primera. És moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient, que presenta el grup de Junts per Balaguer. Primer hauríem d'aprovar l'urgència. Hi ha algun problema per aprovar l'urgència? Entenc que s'aprova per unanimitat. Molt bé, qui llegirà?
Jo mateixa.
Molt bé, perfecte.
Bueno, és una mica llarga. El passat mes de desembre es va celebrar a Madrid la cimera del clima, COP25, on més de 25.000 representants de 200 països es van reunir per arribar a acords i pactes entre nacions per combatre els efectes del canvi climàtic. Els acords de mínims de darrera hora van ser qualificats de poc valents i ambiciosos. La ciutadania està mobilitzada a nivell mundial, exigint als seus dirigents valentia i decisió en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes que ja es poden percebre. Meteorologia extrema que causa danys en persones i infraestructures, desertització, grans incendis forestals en uns boscos secs i estressats, la pujada del nivell del mar i un augment imparable de la temperatura global. És el moment que lidera és el jovent que lidera els moviments i plataformes contra el canvi climàtic i la inacció dels polítics, la primera generació que pateix directament els efectes del canvi climàtic i la darrera que té la possibilitat d'aturar-lo. Per altra banda, el món rural pateix un despoblament endèmic a la demarcació de Lleida. La principal causa del despoblament és la manca d'oportunitats laborals i la impossibilitat de portar a terme un projecte vital lligat amb el desenvolupament professional. El despoblament comporta l'abandonament progressiu del territori i l'abandonament del territori i la seva manca de gestió pot acabar derivant en un incendi, com malauradament hem vist aquest estiu amb l'incendi de la Ribera d'Ebre o amb els grans incendis d'Austràlia, capaços de cremar més de 5 milions d'hectàrees. Estem vivint un moment de canvi enmig de problemàtiques globals i problemàtiques locals. Hem de saber aprofitar aquest canvi com una oportunitat per liderar-lo. La demarcació de Lleida té el potencial per encapçalar la revolució verda i digital que es produirà. Tenim el medi físic on instal·lar plaques fotovoltaiques, aerogeneradors o aprofitar l'energia hidràulica o de la biomassa, i tenim les persones i el talent per fer-ho. Liderar la lluita contra el canvi climàtic ens permetrà vèncer els grans reptes dels nostres temps, aturar el canvi climàtic i el deteriorament del medi ambient a nivell global i local, i aturar el despoblament de la nostra terra amb la creació de riquesa i llocs de treball a les nostres viles i pobles. Una de les millors maneres de lluitar contra el canvi climàtic és gestionant els nostres boscos, el paisatge i els cultius amb gent arrelada a la terra, que hi pugui viure i guanyar-se dignament la vida. La gent dels nostres pobles són jardiners del paisatge. La gent dels nostres pobles són els màxims protectors del medi ambient. Hem de ser un territori punter en la gestió dels boscos, en l'aprofitament dels seus recursos, en la seva protecció i conservació i en donar valor als nostres boscos cuidats i protegits, promocionant-los. I hem de cuidar i potenciar els nostres productes agroalimentaris i ramaders, ja que el consum de proximitat és també una gran manera de combatre el canvi climàtic, ja que estalviem transports de productes i les emissions que generen. Per protegir un territori cal protegir en primer lloc la gent que hi viu i el seu estil de vida. Creiem que cal grans consensos que ens permetin defensar la figura del pagès o el ramader enfront de grans empreses o fons d'inversió que estan acaparant l'agricultura i la ramaderia i desplaçant el petit agricultor i ramader. La inestabilitat dels preus i les grans inversions que demanen aquests sectors fan difícil una estabilitat vital a llarg termini. El sector agrícola, en general, la fruita dolça, l'oli i el cereal, està patint una crisi gravíssima que posa en dubte la viabilitat de moltes explotacions de petites i mitjanes dimensions, però el problema pot afectar altres sectors en el futur. Cal reconèixer la figura del pagès i la pagesa com la persona que obté directament de la terra gran part dels seus ingressos, i cal protegir aquesta figura. El pagès i el ramader proporcionen aliments a la societat, però també gestionen el medi ambient amb cura i ens proporcionen seguretat reduint el risc d'incendi forestal. El pagès, amb l'ajuda de la terra, transforma l'aigua i el sòl en aliments formant part d'una cadena de producció on la figura del pagès és la baula més dèbil. L'agricultura i, en conseqüència, bona part del món rural estan en greu perill de desaparició, ja que el pagès no pot controlar la major part dels paràmetres del seu treball. La climatologia sempre ha determinat l'èxit d'una collita, però des de fa uns anys s'han d'afegir uns costos que no paren de pujar: salaris, preu del carburant, seguretat social i uns preus de compra del producte que no paren de baixar. El preu al que un pagès cobra els seus productes el decideixen uns tercers un cop el pagès ha assumit els costos de la campanya i el cobrament pot arribar un any després d'haver recol·lectat la collita. Hem de tenir en compte que l'agricultura és una arma cabdal en la lluita contra el canvi climàtic. La vegetació té la capacitat de fixar i atrapar el carboni present en el CO2 mitjançant la fotosíntesi. Nombrosos estudis avalen que la capacitat de fixació de carboni és molt, molt superior en els cultius agrícoles respecte als ecosistemes naturals, degut al menor creixement i l'estrès hídric que pateix la vegetació natural. També cal crear un marc legal que permeti que el nostre territori pugui protagonitzar i acollir les infraestructures d'aquest gran canvi cap a un nou escenari verd i digital. Un marc legal que ha de ser ajustat a la realitat del món rural i respectuós amb la seva forma de vida, alhora que respectuós amb la conservació del medi ambient, permetent creació de riquesa, llocs de treball i l'arrelament al territori. Hem de ser generosos i tenir una mirada àmplia. No podem pretendre modificar el sistema productiu de les nostres comarques, ja molt castigat, amb prohibicions o imposicions sense tenir una alternativa viable per oferir. Hem de possibilitar alternatives econòmiques i tècniques en lloc de només incidir en el que estem fent malament i posar en dubte alguns sectors. A les nostres comarques, la lluita contra el despoblament i mantenir vius els nostres pobles, la lluita per assolir un veritable equilibri territorial, és una de les millors maneres de lluitar contra el canvi climàtic i el deteriorament del medi ambient. Per tot l'exposat, el grup de Junts per Balaguer a l'Ajuntament de Balaguer proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a reconèixer la figura del pagès o pagesa a títol principal, considerant pagès o pagesa la persona que té un 75% dels seus ingressos que provinguin directament de la terra o de la transformació dels seus productes elaborats o transformats pel mateix pagès. 2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a que un cop reconeguda la figura del pagès o pagesa es fomenti la seva competitivitat enfront les grans empreses o fons d'inversió. S'ha de dotar aquesta figura amb subvencions directes a fons perdut en la modernització, la sostenibilitat i l'eficiència de les explotacions agràries modernes, l'adquisició de maquinària, infraestructures d'instal·lació de xarxes antipedra, instal·lació de recs més eficients, etc., que permetin abaratir els preus de producció i fer-lo més competitiu, permetent la seva supervivència. 3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a fer obligatòria la incorporació en l'etiquetatge dels comerços del preu que ha cobrat el pagès per produir un producte al costat del preu final per al consumidor, en les fruites i hortalisses alhora que i incorpori la traçabilitat del producte i, en cas del producte elaborat, els detalls i percentatges que cada part de la mescla impedint generar confusió al consumidor. També que es controli aquest fet i, en cas d'incompliment o falsedat, s'apliquin sancions. 4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a sol·licitar que les ajudes directes a la política agrària comuna les rebi directament la figura del pagès o pagesa, a títol principal, així com també modificar els mecanismes de retirada en cas d'excedents de producció. 5. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a sol·licitar que les ajudes de política agrària comuna també puguin ser percebudes pels sectors de la fruita i les hortalisses, que actualment no les perceben. 6. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a sol·licitar la introducció en les ajudes de la PAC d'una línia concreta per les zones de tradició històrica de ramaderia extensiva d'alta muntanya, amb presència de grans carnívors introduïts amb programes europeus, programa LIFE, per assegurar-ne la seva viabilitat. La presència de grans carnívors té un gran interès per la biodiversitat, però alhora suposa una pressió més per al sector ramader, ja molt castigat, i que també juga un gran paper en el manteniment de la biodiversitat, la gestió del foc, la prevenció d'incendis forestals i l'economia de les zones de muntanya. 7. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a adequar el marc legal que permeti un desenvolupament econòmic que fixi la gent al territori, sempre de forma respectuosa amb el medi ambient, legislant a Catalunya una llei de la cadena alimentària i reformant la llei estatal incloent un catàleg de mesures deslleials amb la prohibició del dumping, venda per sota del preu real, i les pràctiques del preu predatori, utilitzades com a reclam comercial a costa del petit i mitjà productor, establint un topall màxim en la posició de domini del mercat de productes alimentaris, entre el 5 i el 10% en funció del producte, i regulant mecanismes d'inspecció, detecció, avaluació, control i de sanció del compliment de la llei. 8. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a invertir al món rural per crear riquesa i llocs de treball que permetin un equilibri territorial real que aturi el despoblament. 9. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat perquè dugui a terme un pla d'incorporació de la població jove activa al món rural i agrari, amb la previsió de mesures per facilitar l'accés a la terra i incentius als projectes petits i mitjans per la transformació i distribució agrària. I 10. Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com les entitats municipalistes, FMC i ASM i els ajuntaments de Catalunya. Fin.
Molt bé, gràcies. Alguna cosa, senyor Pla? Senyor Colea?
Sí, primer una prèvia. Bueno, tant menció a l'Estat espanyol ens dona la sensació que aquesta moció és molt autonomista. Vull dir, no ho sé, Semblava que teníem que anàvem junts per d'altres coses, però veig que molt reclamar a l'Estat espanyol, que em sembla que les polítiques agràries, bàsicament, a part del que pot fer la Generalitat sense dependre tant de l'Estat espanyol, lo que les polítiques agràries les porta la Unió Europea, igual que l'etiquetatge i tot això, que estem d'acord bàsicament amb tot el que s'ha mencionat aquí. El que passa és que, clar, darrere la Unió Europea amb les polítiques agràries ja sabem qui hi ha, que hi ha les grans multinacionals, agroalimentaris i ramaderes, i que són, bueno, bàsicament els mercats, i que són els que bàsicament estan dient què has de fer, què has de produir i com has d'encarar la producció, no? No es fa cap menció als transgènics, no sé si s'ho creuen o no s'ho creuen. Nosaltres creiem que el que és el transgènic no hauria de ser un cultiu com és aquí a Catalunya i a pocs llocs més tan extensiu, no? que bàsicament l'únic que fa és alimentar el que és l'extensió també ramadera de granges. Crec que també s'oblida una miqueta el que és l'agricultura i ramaderia ecològica, sostenible, que al final són els que fan... donen valor i arrelen al territori, perquè si mirem bàsicament tot el pagès, com aquell que diu, ja cada vegada n'hi ha menys, perquè tots són grans empreses i que lloguen o subcontracten a treballadors del camp, igual que la ramaderia són més aviat integradores, no? Aleshores, el primer punt dels acords que el que diuen és, bueno, de considerar el pagès i la pagesa com a persona que té un 75% dels ingressos. Està molt bé que aquesta proposta, perquè potser el que hauríem de fer és tirar enrere i tindre la pagesia com era abans, no sostinguda per grans empreses, grans empreses agroalimentàries i ramaderes, sinó que cadascú tingués, cultivés el seu, no que treballés per un altre, no? Llavors, el dels preus que comentàvem, i, bueno, una cosa que nosaltres pensem també, els preus podrien ser més justos si comencéssim a treure del mig el que són els intermediaris. I ja per acabar, com que a l'inici he dit que la Unió Europea és la que té les competències, jo em sembla que aquesta moció s'hauria d'enviar també a la Unió Europea, al departament o l'àrea que correspongui, no? I donem validesa amb aquesta moció, amb aquests comentaris, que si es poguessin tindre en compte, doncs millor que millor, i bo, el nostre vot serà a favor.
Naturalment, nosaltres també estem a favor d'aquesta moció.
Perdó, hi ha alguna rèplica? No? Pues...
Sí. Dic que naturalment estem a favor d'aquesta moció que considerem totalment necessària, especialment per les terres de Lleida i similars, i no volem deixar de passar l'ocasió de que efectivament ara és l'hora dels fets, i ho dic perquè ara és el moment de fer els pressupostos de l'Estat i fer els pressupostos també de la Generalitat, i nosaltres que som polítics vinculats a diferents partits tenim l'obligació d'apretar en aquest sentit. Nosaltres, jo espero i desitjo que els pressupostos de l'Estat tinguin una important, diguéssim, partida que es mogui en aquesta direcció, i espero també que els pressupostos que s'estan confeccionant aquí a la Generalitat també es moguin en el mateix sentit. Malauradament, les últimes notícies que hem tingut no apuntaven en aquesta direcció, però val a dir que el esborrany que va començar a circular es va fer abans de que hi hagués les mobilitzacions agràries a tota escala. Vull dir, jo suposo que valdria ficar l'accent en aquest sentit i instar a la gent que té responsabilitat de govern que efectivament els pressupostos de la Generalitat també tinguin una important partida en aquest sentit, que creiem que és totalment necessària per garantir el manteniment de la, diguéssim, de lo que és la terra, del món rural aquí a Lleida i a tota Catalunya. Per tant, votarem a favor, però queda molta feina a fer.
Bé, nosaltres també votarem a favor, tot i que som bastant crítics amb el fet de que s'hagi presentat una moció fora de la plataforma conjunta que hi havia, i que moltes de les coses que segurament estem aprovant no formen part de les que generen consens a nivell de la plataforma, com per exemple, en diré una per no entrar a la descripció d'un text tan llarg, però per exemple el fet de baixar pujar del 50 al 75% l'alliberament en certes zones es veu que pot generar problemes, perquè malauradament la gent no pot estar al 100% vivint de l'agricultura, estan en cases rurals o en altres ocupacions, i en principi el 50 era una part que estava molt ben acceptada per part del conjunt de la comunitat, tota la mesa negociadora considerava que es podia mantenir amb 50, qui té un 50 ja pràcticament se pot dir que viu del camp, si el 50% dels seus ingressos són això, en canvi el 75% hi ha llocs on, perquè tenen cases rurals o perquè tenen altres activitats, pot ser que no arribin directament al 75% i per tant quedaven fora, quan en realitat les altres activitats a vegades són complementàries o hi ha gent pues, que està fent de pagès però també pues, ha de fer altres feines durant l'any perquè no arriba. A vegades hi ha zones que pel que sigui, perquè hi ha feina molt en una època i no en altres, hi ha altres èpoques en què estan treballant en altres llocs i per tant aquest 50% enteníem de que no és un valor balder, no és una cosa sense importància. No sé, és molt complex i hi ha moltes coses. Nosaltres, en tot cas, si volguessin mantindre lo del 50, que era potser la part més important respecte a la resta és opinable i simplement pues, lamenta això, que no s'hagi presentat com s'havien fet fins ara de forma conjunta amb tota la comunitat que estava preocupada pel tema aquest. El 50 sí que si creguéssiu oportú, a veure si no, ho votaríem sí, igual sí. Nosaltres, però les pressions que ens han fet són aquestes, no? Que el 75 expulsa gent perquè moltes vegades la gent té alguna altra activitat perquè no pot, malauradament justament no pot viure el 100% d'això.
Vale. Sí? Respecte al canvi aquest, no, per nosaltres cap problema, podem canviar el 75 al 50%.
No, a veure, no hi ha problema sempre que com a pagès s'entengui la persona individual, no empreses agroalimentàries ni...
No, són persones. No,
perquè aquí tenim el Soriguer, tenim el Vall Companys,
Estem parlant d'agricultors on pues, hi ha moltes zones que no poden estar al 100%.
No, que sí, però vull dir que quan estem parlant d'autònoms o persones individuals.
Sí. I després una altra cosa que m'ha fet veure el senyor secretari, hi ha 950 i pico municipis. Els hem d'enviar tots?
No, o sigui...
O enviem, diguem-ne, a la federació i a l'associació i diem que ho facin saber els seus.
Sí, ho podem fer així, no? Vull dir, no hi ha problema. Simplement aquesta és la mateixa moció, és la mateixa que es va aprovar la Diputació, llavors.
Sí, però també sí. Entenc que la Diputació, diguem-ne, és...
No, llavors no fa falta enviar-ho als 900 i pico municipis, clar, ho podem fer més àgil i més simple.
Sí, no, perquè aquí n'hi fas un al Govern d'Estat, un al de la Sanitat, un al Parlament, al Congrés de Diputats, al Senat, a la Federació i a l'Associació. No? I fas 7 cartes, per entendre's, sí, clar, d'altra manera hem de fer 1.000 cartes.
No volem alentir el procediment de l'Ajuntament enviant...
Us sembla bé que traguem lo dels ajuntaments? O...
Bueno, això ho han de decidir els que proposen la moció, però jo el que també estem per demanant encabiria lo de la Unió Europea.
Sí, el que passa és que no he tingut temps de contestar-lo, senyor Colé.
Voleu canviar també... tots els ajuntaments per la Unió Europea?
Podem incloure, que també s'instia a la Unió Europea i ho podem enviar a la Unió Europea perquè tingui coneixement. També estem d'acord amb que s'hi pugui incloure aquesta menció.
Però traiem els ajuntaments?
Sí.
I fiquem la Unió Europea o no?
Sí, fiquem la Unió Europea i traiem ajuntaments. Sí.
Però aquí, la Comissió, el Parlament?
Senyor Colé, és el que ho proposa, li deixarem triar amb ell.
Bueno, es pot enviar al Parlament i no sé quina àrea ara, quin nom té la que porta el tema agrari, jo això no ho sé.
Potser ho enviaria al Parlament i llavors que ho facin pues extens als departaments. Substituïm
els ajuntaments per Parlament Europeu. Vale? Hi ha algun sentit de vot? Entès que tothom votava a favor, per tant s'aprova per unanimitat. Amb les dues modificacions, sí. Perfecte, anem a la següent, que és la moció de commemoració del Dia Internacional de les Dones. En aquest cas ja es va dir a la informativa que el grup d'Esquerra en portava una, que el grup socialista en portava una altra i per tant han fet una tasca conjunta per a fusionar-les. Primer hauríem de determinar l'urgència. Sí? Entenc que tothom vota a favor de l'urgència? Val. Doncs llegirà la Laura.
Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i impregna tots els dies de l'any l'acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents. les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones i això es tradueix en una major precarietat laboral d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones, però la discriminació no queda aquí. Més d'un 70% dels contractes a temps parcial ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d'abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l'àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i, en canvi, els càrrecs de més rellevància en tots els sectors continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, encara no s'ha superat i segueix limitant les possibilitats d'ascens i desenvolupament de les dones. Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que també és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat, apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació. Darrerament s'ha fet evident amb més intensitat l'existència de violències en l'àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions i hem de combatre-la, erradicar-la. Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l'any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una república feminista de dones i homes lliures. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana i el grup socialista de Balaguer proposen al ple de la Paeria l'aprovació dels següents acords. Primer, la Paeria de Balaguer manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l'abast i instar el Govern de la Generalitat a comprometre's en la lluita contra la violència masclista i aprovar amb els recursos necessaris un pacte català contra la violència de gènere. Segon, donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del moviment feminista. Tercer, tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de la Paeria i de les polítiques fetes des del govern municipal. Quart, continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci. Cinquè, lluitar contra la mercantilització del cos de les dones, explotació sexual, pornografia, publicitat sexista, sumant-nos a la xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes. Sisè, continuar treballant amb les empreses del municipi per promocionar i orientar en l'elaboració dels plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l'eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d'igualtat i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Setè, impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que en gran mesura afecten a dones grans que viuen soles. Vuitè, declarar Balaguer com a municipi feminista i adherir-se al decàleg per a la construcció de ciutats feministes. I novè, comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, a l'associació Cala Dona, a la xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes, als grups polítics, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
Molt bé, gràcies. Alguna paraula? Sí, senyor Colea.
Bueno, sí, primer remarcar el canvi de ruta del Partit Socialista de Catalunya, que aquí la moció ens està dient més justa i igualitària que faci de la República Catalana una república feminista de dones i homes. Bueno, no sé si és que ja tenen pactat els pressupostos a l'Estat espanyol, no sé com va això. Però bueno, bé, anem donant passos endavant. No sé si anirà cap aquí. Bé, ara seriosament. No, sí, no, encara no he vingut. Anem a parlar seriosament sobre la moció. Anem a aprovar una moció políticament correcta, però que al final el que volem, el que és la nostra candidatura, el que és l'assemblea, que volem fets i no solament paraules. I ens expliquem. El primer punt dels acords es parla de la relació entre els moviments feministes del municipi i l'Ajuntament. I nosaltres ens dona la sensació que no és molt fluida, que les reunions no van cap a cap sentit positiu i que falta una resposta, és la queixa que tenen, a les seves demandes. No? El punt 3, que no em vull equivocar, com que s'han canviat els punts, tenir la perspectiva de gènere com a eix central en les actuacions de la paeria i de les polítiques fetes del govern municipal. Bueno, aquí tinc a davant el decret d'alcaldia, el 103, on surt el que és el programa de treball i formació. Hi ha 3 contractes de dones i 9 d'homes. I el que estem veient és que els 2 primers de dones són precisament contractes en aspectes i finalitats feminitzades, com són les cures. Però, a més, que no els hi aportarà cap, el que surt aquí, treball i formació, no els hi aportarà cap formació perquè és l'acompanyament a la gent gran i, com, no sé, vull dir, tornem a estar feminitzant el que és els treballs. No sé si podia postular algun home per fer aquesta feina, no? Però no anem bé fent aquestes propostes, no? Després, el punt 6, també no em voldria equivocar, a veure si continuar treballant a les empreses del municipi per promocionar els plans d'igualtat. Els plans d'igualtat, si no ens equivoquem, és obligatori a partir de 250 persones mínim cap endavant, no? Però sí que es podria actuar en els contractes i licitacions que efectua l'Ajuntament evitant la contractació d'aquelles empreses a les quals es detecti l'escletxa salarial. No sé si això està ben reflexat aquí a la moció, no? També trobem a faltar establir un protocol trans. Nosaltres ja ho vam dir quan se va aprovar el pla d'igualtat aquí a l'Ajuntament, entre homes i dones, també ho vam dir que falta això. I ja per acabar, el punt 7è, impulsar accions per reduir la pobresa femenina la pobresa energètica i la gent gran. Bàsicament aquí el punt 7 diu la gent gran, però també hem de tindre en compte que aquí a Balaguer, a la ciutat i com a molts llocs, hi ha moltes famílies monoparentals que majoritàriament les sustenten les dones i em sembla que aquí també s'hi hauria de tindre la voluntat política d'anar cap aquí, no solament amb la gent gran, sinó amb tota la gent que pugui tindre aquestes necessitats, i torno a dir mateix, famílies monoparentals que estan sustentades majoritàriament per dones. El nostre vot, ja ho hem dit, és una moció políticament correcta, però la donarem a favor, perquè la trobem correcta, però creiem que els fets, no, almenys en aquest moment, l'equip de govern no va cap aquí. I és una mica la crítica i el missatge que volem donar.
Discrepo totalment, però bueno, sentit de vot, evidentment el respecto. Només una coseta, respecte a treball i formació, una cosa és que hi hagi feines que estan masculinitzades o feminitzades i una altra cosa és si tu quan les planteges exclous o no exclous. Està clar que quan tu estàs dient que vols fer una obra concreta i demanes paletes i pintors, doncs són feines molt masculinitzades i majoritàriament, per no dir sempre, només hi ha homes i, per tant, en certa manera, per poder encabir en tots els programes que tenim, poder encabir dones, vam haver de buscar altres perfils laborals diferents, perquè si no les dones no podien acabar accedint. En el seu moment era tothom fent obra, per entendre'ns, i no hi havia cap dona treballant, i per tant, quan fas la cura de gent gran, que discrepo totalment de vostè, en què no necessiti formació, no és una cosa baldera, i com qualsevol cosa a la vida se n'ha de saber fer, doncs amb això te venen més dones, no? I per tant, representa que moltes vegades, ja per la pròpia societat, la gent se't presenta en unes places o en unes altres. Nosaltres, en tot cas, el que sí que hem fet és buscar la manera que hi hagi igualtat d'oportunitats. Evidentment que qualsevol home o qualsevol dona es pot presentar a qualsevol de les places, però sabent que hi ha unes feines molt masculinitzades, és buscar algunes feines que probablement estan més feminitzades, però això permetria, en certa manera, equilibrar perquè hi pugui haver uns plans, diguem-ne, que puguin ajudar tant a homes com a dones, quan abans representa que des del punt de vista només podíem afectar, diguem-ne, a la part masculina de la societat. I respecte al Pla d'Igualtat, sap que vam fer primer el Pla d'Igualtat d'Ajuntament, estem ara acabant el Pla d'Igualtat de l'Olímpic, ens vam comprometre que continuaríem amb els altres, però són feines llargues i complexes, i per tant un ja està, ja es va aprovar, s'havia tindre de fer no sé quant temps i no es tenia, i ara s'està treballant amb l'altre. Per tant, sí que és cert que s'hi està treballant. I respecte al que dia de la contractació, sobre, clar, representa que perquè nosaltres puguem saber si una empresa té bretxa salarial, algú hauria de tindre algun mecanisme de fer-ho. Per tant, en tot cas, hauria de ser el govern de la Generalitat o el govern de l'Estat que hauria de, en certa manera, recollir aquestes dades. No som nosaltres que hem de dir a veure què cobre un, què cobre l'altre, i fer nosaltres els càlculs. En tot cas, molt probablement, també sembla que nosaltres hem estat mirant amb la possibilitat de tindre un segell de qualitat de tacte feminista, per entendre'ns, doncs el que es tracta és això, no? De tacte igualitari, doncs es tracta potser que es tragui aquest segell, que el puguin tindre les empreses i que puguis, diguem-ne, exigir-lo com si fos una ISO. Si la ISO de qualitat compleix, doncs la ISO social també ha de poder ser, però clar, nosaltres no podem ara agafar i demanar totes les... si són empreses petites encara, però imagina si és un monstre enorme, una empresa molt gran que s'hagi presentat, jo sé, Telefònica, i que demanem totes les nòmines telefòniques, ens fiquem nosaltres a mirar a veure si cobren més els nois que les noies. Clar, això jo entenc que havent-hi la voluntat de fer-ho, els mecanismes te'ls ha de portar el propi Estat o la Sanitat amb altres tipus de normatives que facin, doncs, que de la mateixa manera que ja al començament les ISO només eren per qualitat, després també hi va haver ISO ambiental, doncs que hi pugui haver, diguem-ne, ISO per altres coses o altres reglamentacions que permetin que les empreses estiguin ben situades amb temes d'aquestos.
Bé, això surt al conveni col·lectiu que tenen les empreses o el sector, vull dir, es pot comprovar allí, i després, no sé, algun mecanisme s'ha d'establir, perquè si volem anar cap a aquest, el que està proposant la moció, s'ha de treballar d'una manera o altra per fer possible tots aquests aspectes de control, de que no hi hagi la disparitat per la mateixa feina entre sous, i això es pot saber. Una altra cosa és si hi ha la voluntat o cal que vingui un mecanisme de l'Estat o de la Generalitat. Vull dir, es pot fer, vull dir, no, tampoc no hi ha més, ja ho dic, hi ha el conveni col·lectiu i es pot mirar. I sobre les feines aquestes, a veure, hi ha 3 dones sobre 9 persones, hi ha 12 contractacions, 3 són dones, 9 són homes, 2... pel que treballa aquí és treball, si faran treball, però la formació no la faran perquè no es demana per una cosa d'acompanyament, no hi ha cap mena de titulació, com podria ser d'assistència, no? Com a treballadors familiars, que seria l'auxiliar de clínica o sociosanitari, vull dir, una miqueta la
formació en fan.
La formació, i aquí...
Formació en fan.
Sí, me la pot explicar, sisplau?
No.
Vale.
Home, no la dono jo, però fan formació, treball i formació, és obligatori formació, si no estarien en un altre paquet, o sigui, hi ha el paquet treball i formació, hi ha l'enfeina, hi ha el programa de treball als barris, hi ha diversos programes, i treball i formació, fixéssim el nom, és exclusivament perquè hi ha treball i formació, si no hi hagués treball i formació, aquest perfil no el podríem presentar, llavors ja per tots hi ha formació. Una altra cosa és si la formació és específica per a la feina concreta o si no és una millora global respecte a l'ocupabilitat. Això és diferent. Bueno, se pot estar parlant...
A veure, me podria dir quina formació hi ha o no, realment no me la vol dir.
Quina?
Quina formació hi ha amb aquestes persones?
Pues fan la mateixa formació que els toca fer els altres, però pot ser de temes de preparar currículums o d'aptituds. O sigui, hi ha moltes coses que pot aprendre una persona, no només a ficar un totxo, per entendre'ns. Per tant, representa que en aquest cas hi ha formació... Hi ha una tècnica de formació que els dona la formació adient al que es necessita, i per tant aquestes persones estan treballant i formant-se. Se formen directament amb la feina que fan o no? No, se'ls explica moltes més coses, però és que se parla de temes d'igualtat, se parla de moltes coses a la formació que es fa. Si vol, en tot cas, se pot demanar la programació de formació, però és la que es va presentar al departament per poder tirar endavant. Si no, amb aquest programa no hi foren. Les haguessin ficat en un altre. L'anterior vegada ho teníem treball als barris. Treball als barris no exigeix formació, si ho vam poder ficar en aquest cas perquè teníem la sort de que érem més temps, no? Perquè aquest és un any, no? Em sembla? O dos mesos? Un any. Aquest és un any i l'altre programa eren 6 mesos i bueno, representa que teníem l'avantatge que un tast, entre cometes, que vam fer per veure si aquest servei podia ser útil per a la ciutadania de Balaguer, vam veure que sí, per tant, de cara a donar-lo més vigència, però vull dir, hi ha formació. Sí, senyor García?
Bueno, nosaltres només dic que estem totalment a favor de la moció, sens dubte, no? Tant si es fa a la República Catalana, com si es fa a la República Espanyola, com si es fa a l'Estat Espanyol, com si es fa al món mundial. El que realment ens interessa és el contingut i estem totalment a favor. I si això fa que es trobin més còmodes, doncs endavant.
Molt bé, pel grup de Junts.
Sí, nosaltres estem completament d'acord amb la moció, només dos cosetes. Sí que hi ha mecanismes per controlar amb empreses que tenen més de 150 treballadors.
Més.
Però amb la que referia ell, una mica d'empreses grans, doncs sí que hi són aquests mecanismes. I l'altre és, hem vist que amb altres ajuntaments, quan al punt cinquè, al final de la frase que fiqué, sumant-nos a la xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes, en alguns municipis han afegit nens. Llavors, si es pogués incloure, diríem que també els nens dintre d'aquest àmbit que hi ha aquesta frase...
Pues se pot afegir, però és el nom de la xarxa.
Però és que en alguns municipis, per exemple, Vilassar de Dalt, ho he buscat ara, o sigui que han ficat, el nostre ajuntament s'adhereix a la xarxa de municipis lliures de tràfic.
Si és el nom de la xarxa, el que cal veure és si la xarxa té el nom de nens o nenes i nens.
Aquí, per exemple...
La cosa és que pensem que també hi pot haver els nens, però clar, si ens adherim a una xarxa, jo entenc que ens hem d'adherir a la xarxa amb el nom que té, encara que pensem que hi pot haver també els nens.
El que passa que la xarxa sí que deixa fer propostes d'algunes modificacions, encara que el nom, si el nom és aquest i és un nom que ja està així, no ho sé, el que fa el nom. Però en canvi, de fet s'ha de fer, penso que és a través d'una moció i tot plegat, que encara que no es pugui recollir el nom, es podria recollir com a contingut.
Val.
Alcalde, no? Dic jo.
Ho dic perquè a Vilassar de Dalt, per exemple, van presentar la moció del grup socialista en aquest sentit, i el primer punt ja deien això, xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens, destinats a la prostitució.
Nosaltres vam mirar el nom i clar... Fiquenenes. És que vam mirar el nom. Fiquenenes. Una altra cosa és que...
Incloure-ho a dins de la moció com a...
Bueno, més que res, si és fàcil. Més que res per...
Sí, sí.
Podríem fer-ho d'una segona manera, que és dir, lluitar contra la mercantilització del cos de les dones, exposició sexual, pornografia i publicitat sexista, sumant-nos a la xarxa municipis lliures de tràfic de dones i nenes, tot proposant-nos que afegissin nens dins del nom.
Sembla, si es pugui ser.
No? Per exemple, sembla bé?
Sí, sí.
No, jo ho trobo bé el que dieu, perquè no es tractarem diferent i la pederàstia no sap de sexe.
No, és exacte.
Vale, doncs... Sí, va ser que la xarxa té aquest nom. Una altra cosa és que li diguem que demanem a la xarxa i ens adherim, però sí, tinc en compte amb els nens, no? Sí, com ho fiquem? No sé com ho he dit. Amb el prec o amb la...
Demanant.
O demanant, diguem-ne, que sí.
Demanant que inclogui la xarxa.
Sí. A la xarxa, sí. Ens adherim a la xarxa, però demanant-nos... Sí, sí, no, però a part vull dir sí, que també tinguin en compte els nens o que s'incloguin els nens dins de la seva...
Proposant la inclusió de nens?
Sí, en la seva denominació.
Dins de la seva denominació.
Sí, no? Però jo entenc que a nivell d'actuació ja deu ser.
Sí, sí.
Vale. Esteu d'acord amb tota la resta? Sí? Entenc que és unanimitat? Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el 9, que es dona compte dels decrets d'alcaldia del 25 al 179. Alguna pregunta de decrets? Senyor Culler?
Sí, el decret 68. Parla de la informació que demana el Servei Educatiu de la Noguera... del Departament de la Generalitat de Catalunya per lo de l'oferta educativa pel proper curs escolar.
Sí.
Bueno, no ho sé, igual m'equivoco, però no havíem vist mai més natres cap decret amb aquest aspecte. No sé si sempre s'havia demanat o ha sigut puntual.
No, sempre s'havia demanat, sempre s'havia sol·licitat, però no teníem el sistema aquest de protecció de dades que tenim ara, que sabeu que ara quan vosaltres demaneu una informació passa amb una persona de la seva jurídica que fa l'informe sobre si es pot donar o no i després fem en certa manera l'aprovació. Per tant, en certa manera sempre s'havia fet de tècnic a tècnic dient passa amb aquestes dades, s'havien passat, vale? Però ara com que tenim aquest sistema el que hem de fer és fer la petició i on se justifica quines són les dades i per què es necessiten aquestes dades i aleshores se poden passar, però si no serien unes dades susceptibles que són pròpies de l'Ajuntament de Balaguer i que no haurien de poder ser. Per tant, és la primera vegada que...
I a com a decret, estem parlant, que surt
sí,
com a primera
sí.
vegada...
No, és que, ja dic, se passaven de tècnic a tècnic, és a dir, el tècnic de serveis educatius demanava al tècnic d'aquí i li passava les dades i ja estava. Ara, com que hem fet aquest sistema, també els regidors abans venien i demanaven les coses de paraula, però ara, com que hem de fer aquest sistema més garantista per les dues bandes, diguem-ne, perquè al final també, abans, quan no t'acabaven donant alguna cosa, no sabies mai si te la donaven o no te la donaven. Ara, com que hi ha un document que entra amb una petició, per tant, si no, t'han de dir per què no o en quin cas no, i si no, te l'han de donar. No? Per tant, representa que va bé per les dues bandes, d'aquest punt de vista.
Sí, i una altra pregunta. També els hi arriba la demanda per part d'aquest departament pel que és els infants nouvinguts empadronats d'edat de 3 anys, també, això o no ho demanen?
A veure, perdó.
La gent empadronada, o la canalla empadronada de 3 anys, si això també els hi demanen pel curs vinent. La gent que s'ha anat empadronant, famílies que tinguin nadó...
Sí. Persones nascudes el 17-18...
No, nascudes no balaguers, sinó en general estem parlant.
Han d'haver nascut, això sí.
Sí, no, això sí. No nascudes al...
No, hagi nascut. És que tens empadonats que són nascuts. Tant si nascut a Balaguer com si no. Si són les persones nascudes el 17, el 18 o el 19.
I ara ja per acabar, és rellevant que demanin sexe? No, a veure, entenem, sexe com a...
Pues... a mi no me n'han demanat mai, però és igual. No ho sé, és el que acostumen a tindre, s'hauria de valorar a veure el què, però igual sí per alguna, no sé.
Home, què són per aquestes escoles que són classistes i separen nens i nenes?
No,
sexe aquí no sé fins en quin punt. Sexe dels escolaritzats, no parlem de data.
Bueno, jo suposo que per saber mínimament... No sé, és un costum, igual si els hi preguntéssim per què el volen, igual no el fan anar. Però sempre ens acaben dient pues, els noms, si són nens o nenes, el domicili, nacionalitat... Sempre ens donen tota... És la informació que ens demanen, diguem-ne, per poder treballar. Ara, si després l'utilitzen o no, això ho hauríem de preguntar amb ells, a veure si realment és una... qüestió pertinent, diguem-ne o no. Vale? Què més? Ja està? De decrets, alguna cosa? De decrets?
Sí, el decret 29, pàgina 12, no és en si pel decret, però sí veiem que és un decret que atorga una llicència que es va sol·licitar el 14 de maig i es dona llicència el 15 de gener. Estem parlant de quasi 8 mesos per donar llicència per una obra de 21.000 euros. La pregunta és si això és una tònica degut a que va haver una substitució d'un arquitecte als serveis tècnics o és un cas puntual, més que res perquè són 8 mesos.
Sí, sap perfectament que moltes vegades se van sol·licitant de paraula doncs, documentació nova, etcètera, cosa que estem intentant retallar, que tot sigui per escrit perquè ens trobem amb aquestes coses, que a vegades s'ha demanat a un tècnic que porti una documentació, el tècnic no sé quan fa que estan esperant la documentació però no fa el següent pas i després resulta que a nivell de l'expedient sembla que faci 8 mesos que estàs esperant quan en realitat fa 6 mesos que estàs esperant que portin documentació i això estem intentant evitar-ho perquè al final pot passar això, no? Que quan nosaltres mirem un expedient representa que un paper des que ha entrat fins que ha sortit, si no fem cap petició pel mig pot quedar així. Jo puc mirar a veure en aquest cas concret...
Que és en aquest cas concret li puc dir que no s'ha sol·licitat documentació. Per això el remarco, vull dir, només que res en aquest sentit. No, és més que res perquè si realment hi ha un atras amb atorgació de llicències, més que res perquè...
Home, tant no.
Bueno, de moment aquí n'hi ha un de que són 8 mesos, llavors més que res que ho puguin comprovar i en el cas de que ho sigo, pues, ficar els recursos perquè almenys se fiqui al dia el tema d'atorgació.
Sí, és veritat que enganxar l'època que s'ha de comentar amb de la baixa, però
sí,
no.
Sí, per
no,
això,
no.
Per això ho dic.
Pobre món que tinguéssim tant retard. Què més?
Després, el decret 61, a la pàgina 100, és que vam comentar l'anterior decret, en l'anterior ple, perdó, les contractacions d'urgència.
Sí.
Clar, aquí al veure el decret el que veiem és que no es demana una titulació específica sobre el lloc de treball. Llavors, per exemple, aquest és monitor de hip-hop i funky i es demana un certificat d'escolaritat o títol d'ESO o equivalent. Llavors, tenem que per aquests llocs haurien d'haver almenys un títol de monitor o algun títol específic sobre el lloc de treball. Després, sobre coordinador d'obres, també només es demana el graduat escolar. Llavors, no sé si estaria bé amb aquests llocs concrets almenys demanar una titulació bàsica sobre el tema.
Si em permet, retornant a l'altre, he fet una consulta ràpida i quan hi va haver la baixa aquella el que es va fer va ser donar pressa a totes les coses que tenien, no lligades a subvencions o eren ascensors o entaulades, o sigui, a les més prioritàries representa, bon, sí que pot ser perfectament que haguem tardat més amb alguna obra, però perquè es va haver de prioritzar i llavors se va voler prioritzar aquelles que tenien aquesta priorització. Tornant amb aquesta, la pregunta era, perdó?
La contractació d'urgència, que això ho vam parlar anterior ple, però que no és el cas, sinó que hi ha una contractació de monitor de hip-hop i funky,
sí,
que es demana només un certificat d'escolaritat o títol d'ESO o equivalent, i després al coordinador d'obres es demana només el graduat escolar. Llavors entenem que potser s'hauria de, en aquests llocs una mica concrets, s'hauria de requerir una titulació mínima sobre el lloc de treball, és a dir, un monitor que realment tingui una titulació.
Sí, el que passa és que fixi's, això va lligat una miqueta amb la categoria laboral a la qual se contracta. Llavors, clar, si contracta vostè C2, el que no pot exigir és un títol de cap classe. Hauria de pujar de categoria i en tot cas ser C1.
Un títol de monitor de hip-hop, funky o de dansa, o un títol de monitor bàsic, almenys entenem que hauria de ser, sinó algú que no en
una
sàpiga.
Cosa és que, no, que no en sàpiga. Una cosa és que es valori i una altra que s'exigeixi, que és molt diferent. A l'hora de valorar, evidentment se valorarà, però a l'hora d'exigir, en funció de la tipologia en què vostè està fent la contractació, si és una persona, diguem-ne, per escombrar una APP, no pots exigir res. Després pots valorar coses. En aquest cas, com que és un grup C2, C2 és auxiliar administratiu, per entendre'ns, i per tant representa que ha de tindre C2, ESO, no? ESO. ESO o l'antiga IGB.
Vale.
Vale.
Després,
però això no vol dir que després no es valori les capacitats amb altres coses, amb entrevista, mirant a veure si té... M'explico? Si no, llavors seria que hauries de demanar per C1, llavors per C1 hauria de tindre doncs, un FP2. O batxillerat o FP2.
Vale.
Per tant, podria ser algú que tingués ESO.
Si ho tenen en compte després de les entrevistes o valoracions...
I hagués fet cursos de formació amb hip-hop, però en canvi no li deixessis presentar perquè dius que no té batxillerat. La pregunta és, cal tindre batxillerat per fer... Clar, és més... Vale?
Vale. Després, el decret 121, pàgina 214... És sobre la mesa de contractació de l'enllumenat, de substitució de l'enllumenat dels porxos del carrer de Vall, que sí, es va requerir una documentació, una justificació a l'empresa que va guanyar el concurs,
sí,
i al final s'acaba desestimant i es demana a la mesa la contractació, que proposi una nova empresa, més sí, que res a veure com està, si se farà la proposta en breu, si...
No, ja està, no? Està. Ja se li ha demanat tot i ho ha portat i tot. Pues així ja deu estar pràcticament... Se va fer perquè hi havia el dubte sobre que amb aquell preu s'hagués pogut presentar, representar, i on se va fer un informe tècnic per part de l'enginyer en què constatava que el que ja semblava, diguem-ne, no? que amb aquell preu no es podien presentar unes llums com les que es necessitaven, ni de qualitat, ni de tipologia, ni de res, i quan se'ls va exigir que presentessin la tipologia, doncs va resultar que hi ha un informe que diu que no pot ser, i per tant, via aquell informe que es va fer sol·licitar a la mesa doncs que es comuniqués a la segona. A la segona, en principi, ja se li va comunicar, havia de portar... Sí.
Se va requerir a la segona... Bueno, se va tornar a reunir la mesa, se va requerir a la segona ha presentat la documentació, se va fer la proposta ara molt recentment i ara està en tràmit de fiscalització dintre dels terminis legals. Està en tràmit.
Vale. I després el decret 158, pàgina 291, Sobre una infracció urbanística legalitzable.
Sí.
És més que res, bueno, no voldria dir bueno, és una infracció urbanística, és més que res si ens poden comunicar quan puguin, a veure com està, si...
És de caràcter lleuvec, no? Sí.
Sí, sí. Vale. Més que res perquè és una activitat o sí, una cosa interessant per la ciutat. Vull dir,
sí,
més que
el decret és l'11 de febrer, per tant jo suposo que ho devia rebre també el 14-15 i li donem 2 mesos perquè... atès que les obres són manifestament legalitzables i que el procedir de la propietat adapti l'acabat de la façana a les indicacions del contingut de la llicència atorgada. Vale? Pues ja mirem a veure... Tots més, teòricament, si no ho ha fet ràpid, té 2 mesos des de que ho haurà rebut. Eh? Per tant, deu fer 10-15 dies ara que anant bé. És el 158. Vale?
Vale.
Ja mirem a veure el que, teòricament, en aquest cas era dretament clar que era un tema de façana respecte a la llicència. I, per tant, si li requereix i s'entén que és legalitzable, des d'aquest punt de vista.
Vale.
Molt bé, doncs passem al punt següent, que és el punt número 10, que es dona compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust del quart trimestre. Val? És un dona compte, d'acord? Molt bé, doncs passem a l'últim apartat, que són pregs i preguntes. Hi ha algun preg, alguna pregunta? Senyor Pla, senyor Colea?
Sí, diverses cosetes. Primer començarem per l'Olímpic, que em sembla que s'ha de convocar cada 3 mesos, i veig que això no és així. Només quan hi ha necessitat per una cosa d'urgència o per aprovar o per traslladar el pressupost de l'Olímpic cap a l'Ajuntament. I aleshores, com que veiem que això no, vull dir, no es convoca, no sé si realment valdria la pena ja de tirar-ho enrere, l'Olímpic, o almenys que ens poguessin passar la informació cada 3 mesos els decrets, ja que no es complix amb les convocatòries, cada 3 mesos passar-nos els decrets per no tindre, quan toqui una vegada a l'any, a veure 1000 i escaig planes per mirar en poc temps. Ja que el control de decrets, quan són de l'Ajuntament, com que hi ha un ple cada mes, el tenim, pregaria que almenys el que és el tema de decrets cada 3 mesos se complís encara que no es fes la convocatòria. Per racionalitzar esforços. És un prec.
El molt petit sap que hi ha hagut un tema també de salut i per tant hem posposat, potser no ho hem comunicat, però hem posposat per a poder fer més condicions, perquè sap que també es passen tots els tota l'explicació de les activitats i la proposta d'activitats noves, etc etc.
El tema de salut ha sigut cada trimestre o ara?
No, des de l'últim fins ara hagués tocat, si no recordo malament, el gener, me sembla, no? Potser? Em sembla que toca...
No, però el setembre no em sona que s'hagués fet.
No? Tu sí que n'has fet, no?
Se va fer un extraordinari per una qüestió laboral.
N'he fet dos.
L'extraordinari i després potser per el pressupost, per el pressupost del novembre. Bueno, no, és igual. Com que això ja ve de la legislatura anterior, vull dir, tampoc sí. no queda malament de dir-ho. Alguna coseta més. Bé, l'altre dia estàvem tirant insecticida, penso que és glifosat, per la part d'allí de l'OCK.
Herbicida.
Herbicida. Així, perdó. Es nota que va fer agrònoms. Herbicida per dalt al secà, no sé quin sentit té, perquè ja ho vam dir una vegada, a part de matar herbes o arbustres que no tenen cap complicació per l'espai on estan, sinó que a més tenen una funció de fotosíntesi. I a més, me sembla que els estan tirant majoritàriament a parcel·les privades. Ja no sé si això és gaire normal, perquè quan cau una paret, una tanca d'una parcel·la, no la repara l'Ajuntament, sinó és per via executiva, sinó que ho fa el propietari. I la sensació que em dona, i alguna que he vist, és que està tirant a parcel·les privades. No sé si això l'Ajuntament ho té contemplat. Però, a part de l'element aquest, que ara direm que si és bio, que si no és bio, que pot tindre, sí, sap que ara el glifosat s'ha tret el rondum, segons diuen, i llavors que li diem bioglifosat. S'està tirant amb herbes, s'està matant herbes, que no li veig la funció, perquè a més aquelles herbes el que fan és sostindre una mica de talús que hi pugui haver i eviten que la terra, si està sense cap planta que la sostingui, va corrent avall. També hi ha bèsties que per depurar també fan servir aquestes herbes, i em sembla que el que hauríem de mirar una miqueta a veure com fem la funció aquesta de matar herbes i amb quins sistemes, no? Perquè hi ha gossos que mengen herba per depurar-se, hi ha gats que també mengen, i ficar-hi aquests elements que poden ser disruptius és un perill. I sobre aquest tema també, potser és de formació, de quan jo era delegat sindical i estava amb el tema de l'àrea de riscos laborals, però no em sembla gaire normal de que una persona condueixi i tiri l'herbicida al mateix moment. Vull dir que, a veure, més allà pel risc de les persones, del treballador, dels conductors que puguin passar en aquell moment, i després, ara que em ve el cap, s'està tirant el producte aquest en moment de circulació que anàvem cap al col·legi de la Noguera, no?
Bé, en aquest cas, com bé ha dit, nosaltres no fem anar a la casa Ròndum, ni molt menys, fem anar una altra, i ja al seu moment ja vam fer que només se poguessin comprar aquelles que no tenien taló o emina, que és la que donava problemes. Vale? És un coadjuvant que es fica per millorar l'eficiència, i era el que s'havia demostrat que era dolent per la salut. La resta, en principi, no està demostrat respecte a la seva toxicitat. Respecte al que diu dels treballadors, això ho miraré, normalment són dos. Desconec, diguem-ne, si aquell dia va passar alguna cosa, però normalment sempre enviem a dues persones, i pensi que quan vostè està dient ara quan ha aguantat talussos, la immensa majoria del que tirem no és per aguantar talussos, és de l'herba que surt, diguem-ne, a les esquerdes de les cases, vale? Per tant, en vials de urbanitzats, això no vol dir que concretament doncs hi pugui haver en algun lloc concret en què és impossible, diguem-ne, tirar l'herbicida al marge i que no entri a casa l'altre.
És que es dona el cas de que jo estava en aquell moment allà, vull dir, ho vaig veure. Vull dir, no,
sí.
Vull dir, no m'invento res ni molt menys.
No, dic si m'inventi. No,
més aviat per...
Hi ha vingut una petició. Hi ha vingut una petició.
Privada?
Sí, de si tiràvem, doncs que n'hi hagués una mica més i es va tirar.
No, però és que pel que es veu hi ha una comanda impressionant, que el camí veïnal un camí que és particular, fes-me aquest i la va...
No, aquestes, com pots suposar, no els fem, però sí que és veritat que quan estàs... Si les herbes que t'afecten a dintre normalment surten a fora, quan és un descampat d'aquestos, clar, sí que pots agafar i tallar només les branquetes, lo normal és arrencar la planta, per entendre'ns.
Més aviat aniria, que el que és el que vaig comentar també, el sistema que fan de netejar els marges de carreteres, passen un vehicle, un tractor, amb un que van tallant i van gestionant d'aquesta manera l'herba, no hi van tirant productes que poden arribar a ser tòxics o no. Val?
I vostè vol passar amb uns talladors per Balaguer?
No, però és que el lloc on va dir que hi havia perill, diu, és que aquí els cotxes, diu, no hi veuen, i l'herba, diu, puja molt amunt per no haver-hi. A veure, jo hi passo cada dia i veus, i si s'ha de tallar, talles l'herba, no tires productes d'aquestos. Bueno, és un prec, a veure si podem canviar una mica la dinàmica aquesta. Continuo, no sé si em vol... Sí. Sobre el tema que vam presentar fa dos mesos de lo de la càrrega i descàrrega del carrer Barcelona, voldríem saber si s'ha fet alguna gestió, s'ha anat a mirar, s'ha parlat amb els comerciants que ho van sol·licitar, s'ha fet alguna
cosa? No ho recordo, francament.
Va.
En quina alçada era això?
Això... És amb ja la rotonda aquella que ara és el carrer Almatant, penso que és on hi ha l'Olivera.
Sí, el Matà, sí.
Pues una per aquella zona, el carrer aquell que li vaig dir que se'n va recordar la regidora Esther Warner, ara jo no me n'ha recordat el nom, aquell estretet, però ara potser no me'n recordo, bueno, és per mirar, bueno, és igual, ara no té més importància, és per si ho havien fet la gestió o no. Continuant amb el que vam proposar fa dos mesos, el de l'embornal de la variant, allò que quan plou fort entra l'aigua dintre les cases, no sé si s'ho han mirat també, o... però s'ha mirat? Hi ha alguna gestió a fer?
S'ha mirat i s'ha parlat amb els veïns de la zona i van vindre aquí també, els vam citar aquí l'oficina tècnica, i farem, bueno, provarem de fer alguna sèrie d'actuacions. Sí que és veritat de que sembla ser de que hi ha un problema d'execució de la part privada dels edificis. Vale? Quan se va executar l'obra, el promotor, el constructor que va executar, no ho va fer del tot correctament, amb temes de cotes, d'alçades, respecte als desguassos, diguéssim, generals. Però s'està en contacte amb ells per a veure si ja podem trobar alguna solució.
Val, s'està gestionant, perfecte. Una altra cosa que ens han comentat, no sé si és certa o no, voldria saber, a veure, l'escola Montroig es va dir, el senyor alcalde ho va dir, que es pagava el projecte per fer l'escola, però ens han comentat de que de l'Ajuntament avançarà la finançació de la construcció, pregunto.
Si es firma el conveni, sí.
S'ha de firmar un conveni amb el Departament d'Ensenyament. Sí. Aleshores, està previst de fer quan?
Està previst que el projecte es faci durant aquest any.
No, el projecte no, l'obra.
Si està acabat a temps, el projecte, l'obra l'any que ve.
Va, i més o menys, bueno, no se sap, no encara el que podria...
El projecte posar. Hauria d'estar acabat aquest any.
Va.
I se necessita pues, fer la licitació, qui guanyi, faci el projecte, etc etc.
Bé, ja per acabar, el tema de diagnosi social, que va ser una proposta que vam aportar nosaltres des de la CUP per aprovar els pressupostos del 2018, voldria saber, nosaltres l'hem demanat, suposo que no tardaran gaire a donar-nos la diagnosi, voldríem saber si això té intenció de vincular-ho amb el que és la taula d'emergència, que la tenim desapareguda.
No, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. La diagnosi social, en aquest cas, actua sobre molts camps i nosaltres creiem que la taula d'emergència doncs és un altre dels camps. Vull dir, en aquest cas, la diagnosi social el que t'ha de poder fer és donar-te eines per treballar en molts camps diferents. I si recordes, quan hi va haver la presentació es van explicar moltes de les propostes. El que sí que ens vam adonar per algunes preguntes que hi va haver és un tema de com donar-lo, de com presentar-lo, que és el que estem treballant amb el Kevin, de veure com ho donem, perquè una cosa són les peticions, diguem-ne, que han rebut de grups polítics, que evidentment heu de tindre accés a tot, i l'altra, doncs, que hem tingut rarament, diguem-ne, peticions de gent que no té una... I bueno, hem de saber veure com, què donem, com ho donem i en qui ho donem. Per tant, és el que estem mirant ara, perquè hi ha hagut peticions doncs, que no ens esperàvem i hem de mirar a veure... Si es pot donar, si no es pot donar o què és el que es pot donar des d'aquest punt de vista. Perquè, clar, pensi que la informació, i sap perfectament que això n'hem parlat de vegades, els regidors, en certa manera, doncs, tenim la nostra deontologia i el que saps aquí no ho has utilitzat, etcètera, etcètera. I si vostè ve al despatx a buscar uns papers, doncs, teòricament el sap per aquest tema polític. Clar, que no pot ser, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, és que si hi ha unes explicacions sobre la tipologia de gent que hi ha en un barri, sobre no sé què, sobre això passi a ser, entre cometes, una cosa que giri en contra justament del que vols treballar, o sigui, una font de rumors, etc etc. I, per tant, ens ha sobtat alguna de les peticions i alguna cosa que ho volíem donar molt, molt a mover, potser ho donarem d'una altra manera, vale? Amb el benentès que, evidentment, els grups de l'oposició tindran accés al document complet, només faltaria.
No, jo no li preguntava sobre això, només volia preguntar el vincle entre el diagnosi i la taula d'emergència i l'accés a la informació.
Nosaltres vam parlar amb aquesta gent i vam explicar la tipologia que pensem del que s'havia de fer amb taula d'emergència, tal i qual, i ells entenien que és una situació més, diguem-ne, però que no té per què vindre determinada per això. De fet, el que venia determinat, les coses més importants, estem marcades en vermell, diguem-ne, són les coses on s'entenia que seria més útil les primeres tasques que actués, diguem-ne, l'Ajuntament de Balaguer. Algun prec, una pregunta?
Sí, tinc un petit prec. Sobre el tema del Col·legi Àngel Guimerà. Com recordaran, en el ple passat nosaltres vam manifestar la nostra postura contrària al tancament i tot i que la nostra moció no es va aprovar, sí que recordo que vostè va prendre el compromís de fer una reunió o de portar aquí els tècnics d'ensenyament perquè ens expliquessin amb més detall perquè s'havia pres aquesta decisió. La veritat és que aquesta reunió no s'ha fet i com a grups de l'oposició, francament, davant d'aquesta decisió tan transcendent, la veritat és que tenim molt poca informació, si només tenim el que podem recollir per la premsa. Així que jo crec que estaria bé que es fes aquesta reunió i que, vist que estem arribant a una dada límit, que és l'obertura de les matrícules, que es farà ara aquest mes de març, Pues ens agradaria, la veritat és que ens agradaria tenir una informació una mica més detallada com a grups de l'oposició.
És veritat que els hi vam dir, però també hi havia una altra cosa per poder-los explicar perfectament si representa que hi va haver la voluntat per part de diversos col·lectius de presentar propostes que poguessin ser estudiades. Clar, no tenia molt sentit, diguem-ne, reunir-nos davant d'una sola proposta sense tindre les altres. Una ja es va rebre, em sembla recordar, dimecres o així de la setmana passada, l'altra em sembla que ha sigut aquest dilluns o aquest dimarts, vale, que hem rebut l'altra proposta, o sigui, l'altre document, diguem-ne, que hem rebut, i ara és quan hem de, en tot cas, convocar-los i parlar del que s'hi ha de fer. Però, vull dir, simplement enteníem que convocar per parlar exclusivament, diguem-ne, d'una visió sense deixar les altres, llavors se'ns podria haver acusat que no teníem en compte la resta de possibles visions. Per tant, si s'han pogut presentar propostes diferenciades, jo entenc que el lògic seria que nosaltres els tècnics d'ensenyament doncs els hi poguéssim plantejar de dir, escolta, i això que diuen aquests altres, i això que diuen aquells altres, és a dir, poder una miqueta saber, de l'altra manera tindríem, diguem-ne, doncs uns que ens estarien explicant exclusivament, diguem-ne, la seva visió, no? Per tant, entenc que és més fàcil i més enriquidor per tots, diguem-ne, el poder tindre altres coses sobre les quals se tinguin de moure ells.
Jo això ho entenc perfectament, però tenim clar que estem en un cas d'urgència, perquè sí, arriba sí. El moment de l'obertura El temps està escurçant, no?
Sí.
De manera greu.
En el mateix sentit, a la reunió informativa va fer una consulta al senyor Colea de si amb aquesta reunió que es faria, no, si hi hauria possibilitat de que vinguessin tècnic o jo no sé, vaig entendre això, no? Josep Maria, tècnics o persones especialitzades en el sector que puguin també tenir una mica... Exacte. No sé si heu fet aquesta consulta, si l'heu de fer, si és possible.
La consulta l'havia de fer quan m'he ficat malalt, per tant no l'he feta. Teníem reunió, havíem de parlar de tot això i no vaig poder anar a la reunió. Per tant, no he consultat. No vaig picar perquè ens havíem de veure i per tant dic, bueno, ja que ens hem de veure parlem de tu a tu. Però no s'ha donat el cas. Vale? Demà em sembla fer una jornada vosaltres, no? Som territori ara nosaltres? No és igual. La discussió que hem tingut al nostre grup. No tanquem el territori. El que no és territori, què és? Diu que no voleu tancar les escoles al territori. I el que no és territori, què és?
No,
No, és que vam tenir una discussió i collons és territori. Com és que nosaltres som territori i altres llocs no són territori? Comanxa una mica, sí.
També ha sortit això.
Sí, seguint una mica el fil de que ha dit vostè, de que... el que deia la senyora Lorena, de portar gent externa perquè puguem confrontar, em sembla que seria molt bo que s'insistís amb aquest aspecte, perquè a més, com ho vam dir a la informativa, ni vostè és tècnic ni nosaltres som tècnics, i aleshores per no veure només una visió, que vostè ho ha dit, sinó per veure d'altres, seria bo que tant el departament com vostès se fiquessin amb aquest aspecte, no s'hi fiquessin d'esquena, sinó que realment tiressin perquè pogués vindre gent a assessorar-nos, i sobretot no ho dilatin més, perquè potser ens donarà la sensació,
però sense tindre...
potser ens donarà la sensació de que estarem a la matrícula, no la traurem i aleshores ja anirem tindre... sobre fets consumats, no, perquè ens queda molt poc perquè ho vull debatre. I a més potser ho traurà el senyor Guifré, però és la idea d'en ell. Al final, potser el que hauríem de fer és una taula contra la segregació escolar, com s'ha fet a d'altres ciutats, i treballar amb aquest aspecte i no ficar-nos terminis ni ficar-nos marges. No sé, suposo que el senyor Guifré...
Sí, m'ho va dir. Vull dir que en tres generacions ho tenim solucionat, que no hi ha problema. Aquí hi ha un tema d'oportunitat. Llavors, és un tema que no s'ha plantejat, que ningú ha ficat damunt de la taula. Podem fer una comissió, i tres. Llavors, el tema principal és detectem que hi ha una problemàtica, volem actuar-hi o no volem actuar-hi. Llavors, si volem actuar-hi, escoltem el que ens han de dir i decidim. Volem fer una comissió i d'aquí tres generacions igual decidim no sé què? Fem-la. Però vostè creu que si algú tenia moltes ganes de solucionar aquest problema, havent passat per govern, havent passat per oposicions, havent passat per govern, no ho haguéssim pogut plantejar en un altre moment? Per tant, clar, el moment de l'oportunitat és quan ha aparegut, entre cometes, aquesta possible oportunitat, però és una oportunitat de resolució d'un problema que tenim des de fa molts anys a Balaguer i que en aquest cas doncs, no s'havia plantejat ningú de poder... plantejar una solució.
A veure, de plantejar, s'ho ha plantejat, nosaltres a la primera legislatura ja ens ho vam plantejar, ja vam estar parlant en una assemblea oberta sobre això. A mitja legislatura amb vostè ho vam estar parlant un dia al despatx, parlant, no vam dir ni coses ni res, sinó parlant de la necessitat de solventar aquest problema. És un problema de ciutat, això realment?
Claro.
Si és un problema de ciutat, no hi haurien de ser tots per solventar aquest problema? Quan parlo tots, parlo l'Ajuntament, tots els grups municipals,
sí.
Parlo el claustre de professors, parlo els pares i mares d'alumnes, tots els col·lectius que puguin, fins i tot la gent del centre històric, que puguin aportar i treballar sobre això. No sé a què ve ara una pressa, tan aquesta immediatesa...
No és cap pressa, no és cap pressa.
Perquè
pressa
al final, les coses... És que a mi em fa gràcia perquè... A veure, no voldria ara tampoc no d'allò, però quan hi va haver la problemàtica una mica de la tramviarització del tren... dius, mos vau vindre a buscar, hem de mirar això, pim-pam, no sé què, coses de ciutat. Pues, per què no fem ara el mateix? Són coses de ciutat. Treballem-ho amb temps i amb marge, deixem-nos ficar les postures de cadascú, perquè a la millor ningú tindrà la raó o tots la tindrem. Hi ha una cosa que la tenim clara. La segregació escolar s'ha d'acabar, això ho tenim clar, però el que s'està fent ara o el que es vol fer ara és una puntada endavant, perquè la segregació escolar caurà en un altre col·le.
Que no.
Sí.
Que no. Si no t'entens, no ho diguis.
El Gaspar de Portolà,
sí,
és un col·legi d'alta complexitat. Sí?
Estem parlant...
La Noguera no està reconeguda com a alta complexitat, però està allà.
Sí.
Aleshores, què farem? Anar cap allà a la puntada? Sí, perquè, a més, la matrícula viva on va parar? A Gaspar de Portolà.
Abans estem parlant de temes diferents. Estem parlant, en tot cas, que hem d'aconseguir que, les ratis baixin perquè la matrícula viva estigui més ben repartida. Estem parlant d'això?
No. Estem parlant que les necessitats educatives especials s'han de repartir per tots els centres de Balaguer.
I això es fa?
No, això no es fa perquè s'està concentrant en un col·legi.
No, perdó, en matrícula es fa. En matrícula es fa, excepte en un centre.
Va, llavors no es fa tot arreu igual. El que s'hauria de fer aquesta necessitat escolar és traslladar-la a tots els centres.
Ah, exacte, això és el que se pot fer.
Però sense tancar un centre públic.
És que ningú diu que s'hagi tancat un centre públic. Estem parlant...
Bueno, el senyor Arnau, quan va fer el comunicat, el senyor Arnau Torrente, quan va el regidor de comunicació, quan va fer el comunicat i ficar això, no? A més, es va preguntar i ho va reafirmar. Vull dir, no sé si li va treure...
Tancar la línia. Tancar una línia que es pot reobrir, que es pot fer molt... És tancar una línia de matriculació. Per què? Per aconseguir, en certa manera, justament el que vostè diu defensar, que és aconseguir que tots els nens i nenes de Balaguer tinguin les mateixes oportunitats i que hi hagi el mateix número d'ENEAs a tots els centres educatius de la ciutat. Això és el que s'ha d'aconseguir. Que hi ha altres maneres? Bueno, sí, hi ha gent que va a Lourdes buscant miracles, però bueno, plantegem-los. Però vostès no n'han plantejat cap. Quan hi vam estar parlant, vam parlar d'això. I si vol, li dic quina és la primera opció que ens dona la famosa valoració social. I no la van voler ficar perquè haguéssim parlat només d'això. La primera diu s'ha de procedir al tancament de l'Àngel Guimerà. Això és el primer que diu. El primer punt, la primera conclusió que arriben els especialistes és aquesta. ¿Vale? Una altra cosa és s'ha comunicat malament, encara no es tenia... Sí, si ho hem dit, ho hem acceptat perquè va sortir per una filtració interessada però no havia de sortir. Però en realitat, si no havíem parlat amb vostès és perquè encara estem treballant amb el tema. Encara estàvem mirant si era possible encabir o no encabir, perquè si no era plantejable ja no s'hagués fet res. El que volem és buscar la solució a aquesta problemàtica que està des de fa molts anys a la ciutat de Balaguer. Que podem fer... Sí, que podem fer moltes coses. Sí, que podem fer moltes coses. Però...
I estan oberts a fer moltes coses i a buscar espais comuns
vostès
per poder parlar d'això?
Sí, els que vulguin, fins i tot les persones que
mantinguin la matrícula de P3 per aquest curs i parlem-ne. Però sembla que no està per aquesta dinàmica. Voler,
fins i tot amb persones que s'autodefineixen com a representants de tothom. Imagini's. Fins i tot amb aquestes me reuneixo. Val? Gent que no està ni triada, ni ha estat... en cap grup, ni ha estat en cap associació, ni ha estat en res, però bueno, són interlocutors i parlem igualment. Val? Però a l'hora de la veritat, la problemàtica és, existeix una problemàtica? Sí. La volem solucionar o no la volem solucionar com a ciutat? Si diem que sí, escoltem els tècnics. Que hem de poder dir que si el centre històric pot dir la seva, sí, tothom pot dir la seva, i un professor pot dir que li agrada treballar a Balaguer i que si no hi ha la línia aquí anirà fora. Per tant, vull dir, al final, val, les decisions sí que podem fer tan obertes com vulguin. Però vostè sap perfectament que a Balaguer pot haver interessos contraposats respecte a això. Hi ha gent que potser ja l'està bé, això.
Sí, això jo no li negaré. L'únic que estem demanant aquí els grups de l'oposició, ja callo perquè potser que parlin ells també, el que estem demanant és un espai per treballar-ho. No que es prengui unilateralment, perquè de tècnics n'hi ha uns que... Perdona un moment. De tècnics n'hi ha un que els aporta el departament. Ja sabem de quin color i de quin, i quina tendència són.
No, perdoni, els tècnics no tenen ni tendència ni color. I no,
però,
no...
Tenen, però tenen jefes.
Perdoni, jo amb aquest mateix tècnic he parlat quan hi havia un altre color. Bueno, vale? I el tècnic era el mateix. En aquest cas, el color
és igual.
Era el de Junts.
De, bueno, no sé, de tècnics no ens hem de quedar només amb una visió, sí que n'hem d'obrir els espais.
No, perdoni, vostè està barrejant els naps amb les cols. A veure, no té res a veure, no té res a veure el color polític que hi hagi en un departament amb els tècnics del departament. No fotem ara, eh? Ah, o sigui, això ho estem fent perquè, clar, els d'Esquerra només estem pensant en tancar col·legis públics. Pues ja ha dit tot el que havia de dir. Siguiente.
No cal que digui... A veure, volien aprovar una llei aragonès, volien aprovar una llei aragonès que no la van aprovar, que es parla d'externalitzar P3, P4, P5, estaven parlant d'externalitzar les
figurines.
Sí que me l'ha llegit.
Pues no l'ha entès.
Ara m'està dient Ruc, no?
No. No l'ha entès. No s'hi ha fixat prou.
Ho semblai.
No s'hi ha fixat prou. El que feia era garantir. Era el contrari, era garantir. D'aquelles coses que ja estan possibles que es poguessin fer d'una certa manera. Per això hi havia tants col·lectius que li donaven suport. Però és igual. Per temes... Ah, no hi havia ningú que li donés suport. Però és igual, això és un altre tema. Senyor Correa, no es pot estar en contra de tot, sempre.
No, perdoni, en contra de tot, no. Estic en contra de la manera que ho estan intentant gestionar. Amb això sí. El meu problema no estic en contra. Hi ha un problema i s'ha de solventar. El que demanem és que hi hagi la possibilitat de fer-ho amb un altre espai i amb més temps. És això. Vale. Jo no estic en contra d'allò. A veure, jo reconec que hi ha un problema i que s'ha de solventar, perquè a més ho vam estar parlant, si se n'ha recordat, fa dos anys.
Sí.
O sigui que no m'ha de dir això.
No, si això n'hem parlat amb tots els col·lectius i amb tots els centres i amb els d'ESO i amb els de no sé què. No vull
monopolitzar el debat.
Sí?
Només vull reprendre una mica el fil de la meva intervenció, és a dir, nosaltres reconeixem que hi ha un problema greu de segregació amb el col·legi i a la ciutat i efectivament creiem que s'ha d'abordar i és bona hora per fer-ho, però vostè ha dit diverses vegades que els tècnics han pres aquesta decisió i a mi...
No, els tècnics no la prenen,
han arribat amb aquesta conclusió. I a mi m'han ensenyat a tenir un pensament crític i m'agradaria... L'única cosa de tot això que no coneixem és per què els tècnics han arribat a aquesta conclusió.
I jo els vaig dir que parlaríem amb els tècnics...
Exacte, però
reclamant. Però que vaig estar esperant a poder rebre les propostes que ens van dir que ens passarien en una altra data i han tardat molt
a parlar. Això entenc.
Perquè també entenc que no seria lògic que si ara parléssim amb els tècnics vostè diguessin i no heu parlat de la resta de propostes? Home, clar, si els portes i les propostes no han rebut, hauríem de fer una altra per parlar de les propostes. Per tant, jo entenc que ficats a contrastar opinions, el millor és poder tindre totes les opinions. Amb el benentès que, ja li avanço, propostes reals no són.
No, temps de fer propostes no n'hi ha hagut gaire, aquest és el nostre
No, per mi que no són propostes. És com valors. Sí, hi ha uns, per exemple, que ens diuen que el camp de canviar és la gent que viu al centre històric.
La nostra crítica és que efectivament hi ha un problema, efectivament el problema s'ha de resoldre, i pues no n'han parlat gaire.
No.
Vull dir, ens han passat només amb aquesta conclusió dels tècnics i poca cosa més. No hem tingut oportunitat. Oportunitat de tan sols pensar si és una cosa que l'estem d'acord o no. No. Estem realment a les fosques. No és això, la nostra queixa.
Tranquil, que la reunió hi serà. Aquesta setmana, disculpo per part meva, que no he estat... No he estat bo, per tant, ha saltat, però no saltarà més. Alguna altra pregunta? Sí?
Bueno, no sé si dir alguna cosa, perquè hem sentit tantes coses. Bueno, respecte, començarem pel tema de l'Àngel Guimerà, respecte de tot el que s'ha dit. La reunió amb els tècnics, jo entenem que és un tema prou important i si els tècnics han de vindre 3-4 vegades a fer reunions, jo entenc que és un tema important perquè puguin vindre. Vam fer un ple que vostè es va comprometre a fer una reunió, la podíem fer aquella mateixa setmana, quan encara no sabia si hi hauria diferents col·lectius que aportessin propostes.
Sí que sabia.
Vale. Pues...
Li ho vam dir. Que...
Vale. Bueno, pues, si pot ser, pues, la reunió aquesta, que ara no estiguem dues setmanes més per tindre la reunió, perquè no hi hagi un problema.
Aquesta setmana no ha pogut ser per motius...
Ja, però ja tens alcalde, són nou a l'equip de govern, poden fer la trucada, poden
organitzar...
No és que
no me'n refia, però entendrà perfectament que m'agradaria ser-hi, perquè és una decisió prou important
Ja podria estar programada, ja vull dir, en aquest sentit, me refereixo no que la fem sense vostè com a alcalde, sinó que podria estar programada i sabríem la data amb què ens reuníem amb els tècnics. Simplement me refereixo a això. Sobre el que ha avançat el senyor Colea, que al final farà de portaveu de Junts per Balaguer, nosaltres ja li vam comentar la informativa que...
Avui me sembla que heu coincidit en tots els vots, eh?
Això està canviant.
Del començament...
No. Per Moció de la República...
No sé. Per mi perfecte.
Bueno, és que amb jo alguns anem treballant per alguna cosa, els altres ja estan renunciant i per això tenim coincidència. No sé.
Aquí ara, va haver un meló. Va.
Bueno, sobre la proposta que li van fer a la informativa, si vostè sempre, quan va ser elegit aquesta investidura, va dir que buscaria el consens amb els temes importants de ciutat, el que hem vist amb aquest tema és que ens hem enterat tota l'oposició i molts sectors s'han enterat per la premsa i ha reconegut que va ser un error de comunicació.
Però sí, però no nostre, eh?
No, jo accepto,
diguem-ne, la responsabilitat de que... Però clar, nosaltres, en certa manera, per poder plantejar la possible solució, hi havia unes dades que ens havien de donar, que estaven treballant-s'ho, i jo ja he parlat amb el departament perquè trobo molt malament que algú del departament, per molt que estigui afiliat en un o altre lloc, pugui treure la informació de dintre per acabar escampant-ho buscant una finalitat diferent. Per tant, ens haguéssim reunit quan haguéssim tingut la possibilitat. Per què? Doncs perquè, entre altres coses, de les dades que ens demanaven per poder mirar si la matrícula hi cabia, hi ha tot el tema dels germans. Val? Per tant, per saber si seria possible això, els càlculs estaven fent aleshores, per tant, no hi havia res prou ferm com per dir que aquesta és la proposta. El que passa és que estava damunt de la taula com a possibilitat per poder solucionar la problemàtica.
Sí, el que passa és que amb el sindicat que està dient vostè, llavors en poc temps han decidit, molt poc temps han decidit que tancarien la línia de P3.
No. Bueno, és que no ha decidit ningú res encara. És una proposta. Una cosa és una decisió i l'altra una proposta.
O sigui, encara hi ha opcions d'obrir la línia de P3?
Oh, clar.
Llavors li torno a dir el que li vaig dir informativa. El comunicat que va fer l'Ajuntament dient que es tancaria progressivament el centre educatiu perquè es vol lluitar contra la segregació...
Que nosaltres plantejàvem, que aquesta era la solució, però vull dir, encara no s'ha fet res, per tant encara tot és obert. Però nosaltres la solució de les que ens van plantejar la vam trobar interessant perquè solucionava els temes que volíem solucionar. Una altra cosa és si amb un tancament temporal, si amb un tancament de línia definitiu, això són coses que venien després, però el que ens van explicar com a manera de funcionar per poder-ho solucionar tenint en compte la tipologia de centre que teníem i com estava el barri era que no podíem fer un tancament d'un dia per l'altre, ficant una línia, diguem-ne, CEIP en comptes de CAEP, perquè pues, que la gent no s'hi matricularia, perquè sigui sent CAEP la resta del centre, i per tant hi havia d'haver com a mínim un termini de tancament per poder, en certa manera, reobrir que tots els centres de Balaguer tinguessin la mateixa tipologia. Però això és el que es va plantejar amb el departament, que és una solució. Nosaltres no hem demanat mai que es tanqui res. Nosaltres el que hem demanat és una solució a un problema.
Bueno, en tot cas, no tinc el comunicat, però el comunicat, jo, al nostre entendre, era clar en el sentit de la intenció de la paeria de Balaguer de tancar el centre. Tot i això, vostè demana que no hi ha propostes que proposin coses coherents o que proposin coses concretes. Nosaltres entenem que en un mes i mig, ha d'entendre que no es pot plantejar una proposta sèria, treballada, elaborada, en un mes i mig no es pot fer. Llavors, en aquest sentit, li tornem a proposar que posposi un any la decisió. Creem una taula de...
Queda clar que la decisió no és nostra, no? Això ha quedat clar, no?, per tothom.
No ho sé, d'ensenyament i paeria...
No. No, això és una decisió del departament. Una altra cosa si nosaltres donem suport o no. Perquè ja ha hagut dir que no, llavors el departament ja tan darrere. Però la decisió, la decisió de tancar o no tancar línies, com abastament s'ha demostrat en aquesta Santa Casa, val, és del departament. Val? Que vostès es van alegrar molt quan van donar una certa línia amb una concertada, malgrat que el departament amb nosaltres havia quedat que la donaríem una pública. Per tant, sap perfectament que malgrat que l'Ajuntament volia que la línia anés amb una pública, va anar amb una concertada i vostès van fer un tuit alegrant-se de que per fi la gent podia anar on volia. Per tant, clar, el departament marca quina és la seva línia i els ajuntaments hi podem estar més o menys d'acord. Que entenc que si estem en contra serà difícil que ho tirem endavant, home, segur, perquè farem el que convingui, però realment qui ho fa és el departament, com ho va demostrar fa 3 anys quan se'ns va
saltar.
Digis un tuit, no un comunicat, no?
Comunicat Paeria de Balaguer.
Ah, el comunicat, vale.
El 31 de gener de 2019 el ple municipal de Paeria de Balaguer va aprovar per unanimitat l'adhesió al pacte contra la segregació escolar a Catalunya. En base a aquest acord i passat un any, el Departament d'Educació i la Paeria de Balaguer iniciem els canvis de millora per fer-ho efectiu. La primera mesura adoptada és el tancament de la línia P3 per al curs 2020-2021 del Centre Àngel Guimerà. La intenció del Departament d'Educació de la Generalitat i de la Paeria de Balaguer és plantejar aquest canvi amb les garanties necessàries perquè sigui una experiència pionera i d'èxit que acabi revertint la millora de la qualitat educativa del conjunt de la ciutat. Havent-nos reunit amb els pares i mares afectats de la mesura i exposat tots els arguments, expressem la voluntat de trobar-nos els cops que faci falta per treballar conjuntament amb tots els agents implicats. Balaguer vol escoles inclusives, no segregades i que puguin donar eines a tot l'alumnat, vingui d'on vingui, per poder optar a l'educació generadora d'oportunitats i equitatives per a tothom. Aquí fica Departament d'Educació i Paeria de Balaguer la decisió.
I fica què?
La primera mesura adoptada és el tancament de la línia de P3.
Sí, però facin a verb sujeto y predicado una mica abans.
El paràgraf anterior?
Sí.
Li torno a llegir. El 31 de gener de 2019, el ple municipal de Paeria de Balaguer va aprovar per unanimitat l'adhesió al pacte contra la segregació escolar a Catalunya. En base a aquest acord, i passat un any, el Departament d'Educació i la Paeria de Balaguer iniciem els canvis per millora per fer-lo efectiu.
Iniciem els canvis de millora, sí.
La primera mesura adoptada és el tancament de la línia P3. És decisió del Departament d'Ensenyament i de la Paeria de Balaguer.
Nosaltres veiem bé perquè enteníem que ho entenem.
Però és una decisió dels dos. No és una decisió del Departament d'Ensenyament. És una decisió dels dos. Ho han comunicat vostès amb un comunicat oficial.
Sí, home, sí.
No ho estem dient nosaltres al carrer. M'ho han comunicat vostès.
Sí.
Està. És simplement això. Vostè em diu que no és decisió seva.
No, jo li dic que no és l'última decisió nostra. Una altra cosa és que la nostra decisió és solucionar el problema.
Doncs molt, o sigui, volen solucionar el problema, però els estem proposant un any, reunions, intentar buscar solucions,
dilació,
i vostès amb un mes i mig...
Mos trobarem
què fem amb un mes i mig? Si no podem fer res amb un mes i mig, què plantegem amb un mes i mig?
Un mes i mig se fa a les piràmides d'Egipte. Els xinos van fotre dos hospitals, tranquil.
Sí, bueno, però no estem a Xina, vull dir, estem aquí.
A veure, un mes i mig se poden fer moltes coses. Vull dir... No, sí, és que el setembre va descansar. Nosaltres hem dit que farem aquesta reunió, en tot cas esperin a sentir els arguments i en tot cas posicionin-se en funció del que surti. És veritat que nosaltres el que havíem plantejat, no a l'actual conselleria, sinó a l'anterior, era la problemàtica i se n'estava treballant, però no es veia una solució possible. Per què? Doncs perquè les línies estaven plenes i no hi havia manera humana. Que la solució fos aquesta ja se'ns havia plantejat anteriorment per l'anterior equip que hi havia al departament. Ja ens havien dit, si mai hi ha un espai físic, l'única solució és el tancament temporal. Això ja se'ns havia plantejat des d'un equip de govern en què el qui portava el departament era el seu partit. Per tant, ja se'ns havia plantejat aquesta possibilitat. Quina diferència hi ha hagut? Que un cop vistes les natalitats, aquest any semblava que això es podia ficar amb evidència, però el que és les possibilitats de solució s'havien plantejat per tècnics i polítics molt anteriorment com quina era la solució per treballar contra la segregació escolar a Balaguer. Què ens faltava, entre altres coses? Eines, i una de les eines va ser el pacte contra la segregació escolar, que et permet fer aquestes coses amb el benentès que és per una finalitat concreta, no per la cosa en si. Senyor Colera?
Sí, només un petit incís sobre el pacte de... Ara em surt el nom, dic el vostè.
Contra la segregació.
Això, contra la segregació escolar. Les actuacions comencen al 2019 i continuen al 2020, o sigui, no donant ni temps per continuar fent-se aquest pacte a dintre el Col·legi Àngel Guimerà, perquè l'hem agafat, com aquell que diu, ni a la meitat. Perquè, a més, tornaré a dir una cosa que ja vaig dir. El pacte contra la segregació escolar ni va tindre coneixement el claustre de professors i la direcció del col·le, de l'Àngel Guimerà, quan jo vaig anar a la primera reunió a la Consell Escolar i els vaig dir, què teniu informació? I això diu, no. I em sembla que una cosa tan seriosa des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, se tenia que haver passat aquest document, una vegada es va aprovar el 2019, al gener, ja es tenia que haver passat al col·le directament perquè pogués, perquè no s'ha fet cap actuació
també
sobre
podia,
aquest pacte.
També ho podia haver proposat vostè quan ho vam aprovar aquí, que es passés als col·legis. Per tant, en tot cas, la responsabilitat és compartida. Pues no es va passar, és un pacte...
A veure, jo...
Oh, clar.
Em sembla que és responsabilitat de l'equip de govern, no és responsabilitat de l'oposició.
No hi entrarem, això. Els pactes contra la segregació escolar no són coses que són els professors els que us utilitzen, és al revés. És tindre eines públiques per poder actuar en casos concrets. I per tant,
però no han pogut fer perquè no se'ls ha passat, ni se'ls han donat les eines, ni se'ls ha fet res.
No és aquesta la discussió, senyor Colera, ho sap. Senyor Gifré?
Quatre temes més, molt ràpids. El tema de la piscina, que ja ho vam preguntar el ple passat, a veure com estava el tema de reparació de l'obra que es va fer, que encara hi ha filtracions d'aigua. Més que res, si ens podeu dir, a veure si ho heu mirat, si com està el tema.
Es va fer la petició a l'empresa, no? De rendiment. I està tot arreglant, me diuen. I si hi havia goteres?
Comprovin perquè hi ha goteres encara.
Sí?
Sí.
Ja preguntarem a veure.
Més que res perquè no acabi la temporada de piscina coberta, llavors, clar, com que es retira se fa descoberta, llavors no es podrà fer la reparació, llavors que no es dilati el temps i...
Llavors sí que hi haurà goteres quan està descoberta.
Vale. L'altre tema, el tema que ha sortit abans, el tema de l'aparcament d'autocaravanes, com està el tràmit amb la H, si s'ha pogut fer alguna gestió, si han dit alguna cosa...
No, hem rebut la comunicació definitiva que m'ho la van avançar aquesta setmana, dilluns o divendres potser, sí. Però el que ja ens havien avançat no hem rebut el paper, per tant no hi havia sobre què al·legar fins ara. Per tant, en tot cas ho prepararem, però és que no podíem al·legar perquè de fet no ens havien respost, perquè tarden mesos a respondre. Ens havien avançat, ens havien dit el què, havien parlat amb ells, havien justificat, etcètera, etcètera. Diuen, no, ho rebreu així, i així ho hem rebut, ara ho hem rebut no sé quants mesos després de que ho sapiguéssim, de quan va sortir la notícia, i ho hem rebre ara.
Vale, el tema de la gossera, com està? Perquè vam anar a veure l'expedient, vam parlar amb l'enginyer i realment ell ens va comunicar que com que és una infraestructura municipal realment no es necessita projecte d'activitat. Més que res, a veure en quin punt està, quina intenció té l'equip de govern...
Està pendent de que justament l'enginyer us faci el projecte del que hi falta. Val? I en principi me va dir que el tenia pràcticament acabat, sap que ve els divendres, per tant demà en tot cas podem tornar-hi a preguntar, però el tenia pràcticament acabat i l'única cosa que potser vam pensar que hi trauríem, perquè si es volia fer molt aviat ara ens agafaria l'estiu, és que igual hi traiem la part de jardineria per plantar els arbres ara a l'hivern, perquè si no ens tocarà plantar-los en una època que no...
Vale, que em sembla que el tema d'arbrat està condicionat a l'informe d'urbanisme, pot ser?
No, no, ara està, eh? Ja vam rebre tots els...
Sí, però l'informe d'urbanisme, no el tinc aquí, em sembla que deia que s'havia de fer un seguit d'infraestructures, s'havia de fer la depuradora, em sembla...
Això ho sabíem, sí, sí.
I llavors el tema d'arbrat també em sembla que està dintre de l'informe d'urbanisme.
Sí, allí faltava... faltava el dipòsit d'aigua gran, que ara en principi i al seu moment van fer arribar vostès, estaven llavors a govern, van fer arribar aigua per la part de darrere, per la part nord, vale? I llavors nosaltres ara vam fer el tema de l'hidrant, que el compartim amb la finca del costat i per tant hi ha aigua del canal al Jarri Balaguer, per tant això ja està fet. Faltava la part de depuració, faltava el grup electrogen, perquè això ho tenim llunyíssim de... I què més faltava? Els arbres, me sembla. I potser ja està bé, eh? Bueno, i el material...
El tema de l'informe, el que deia era...
El material d'oficina.
Ho tinc apuntat aquí, enjardinament, la depuradora... Sí, sí. Que s'havia de... Després, més endavant, s'hauria de fer el tràmit per legalitzar la depuradora, el tema...
Bueno, més que res, el dret d'abocament d'aigües.
I legalitzar la depuradora. És el tràmit que es fa... Sí, vull dir que sí. Sí. El tema elèctric amb el grup electrogen, fer els quatre repassos, el tema de plaques fotovoltaiques, alternativa hi havia el tema del grup, subministrament d'aigua i el tema d'alarma. Aquest és almenys el que deia l'informe d'urbanisme.
Sí, que això és sobre el qual estan treballant per fer el projecte definitiu.
Vale, bueno, és més que arribar si...
Del que falta, eh? El que passa que dins d'això, el que vam estar parlant l'altre dia és que igual el millor era treure la part de jardineria i poder-la fer nosaltres ara a l'hivern, perquè encara és època de plantar, mentre que si l'altre ho acabem fent a l'estiu, representa que no hi haurà ombra fins... Vale?
Vale. I queden dos punts. Un és el tema del cobrament dels 900.000 euros, aquell famós expedient que era tan complex.
Bueno,
nosaltres hem anat a veure l'expedient, hem parlat amb els tècnics...
I l'han entès a la primera, no? amb 5 minutets, potser?
Jo me baso en el que m'han dit els tècnics, que tampoc no és un procediment massa complex, simplement és qüestió...
Que no és massa complex.
És qüestió d'agafar-lo i gestionar-lo. Més que res perquè és un procediment que pot caducar el 2022.
Independentment que pugui caducar, i que no són 900.000, i per tant no s'haurà de mirar bé, però és igual.
Bueno, home, 800 i...
No. Sí. Que va. Ah, vale. Ni molt menys.
Ja li portaré, pateixi.
Vostè sap que hi ha hagut pagaments a compte?
No, jo no sé si...
Pues no s'ha mirat l'expedient.
Bueno, home, jo li dic que... El...
Home, si parlo d'un expedient, parlem de l'expedient. Vale. És a dir, al seu moment es va cobrar el 95%. El que passa que després la quantitat ha augmentat. Per tant, queda la resta, home. I falta veure el què. I penses que les 87 o 81 pàgines, no me'n recordo ara, d'informe... Són 81 o 87?
Sense annexos, 84 o 85.
Bueno, hi ha 84 o 85 pàgines per explicar... Això que vostè diu que és senzill i fàcil d'explicar, val? Per tant, vull dir, això ho tenim previst de parlar amb vostès, ara ho tenim enllestit tot l'informe, de fet, ha donat moltíssima feina, i és un informe molt exhaustiu, s'ha hagut d'anar a documentació de 82, més o menys, que és la més antiga, que és d'on neix tot, val? I en aquest cas se va fer una liquidació del 95% de la quantitat que hi havia al seu moment, el que passa que després hi ha hagut desviacions, vale, que sobre el qual hi havia al·legacions, i per tant no era un tema menor la justificació d'aquestes al·legacions, perquè per poder justament mantenir-les o no dins de la quantitat calia fer la justificació de per què eren necessàries o no aquelles quantitats, i amb el benentès, com sempre hem dit, que siguis a mentir pendent el tros de parcel·la que falta de que està al tribunal, diguem-ne, per veure quin preu ens fiquen, que nosaltres en principi hem ficat el que ens havien ficat a nosaltres. Per tant, és un expedient molt complex, ja dic, i que no, ni és d'aquesta quantitat ni és tan fàcil de solucionar.
Esperem la reunió per poder...
No, això ho tenim previst. El que passa és que esperàvem a tindre acabat tot l'informe, que ja dic, va ser complex, i són 80 i pico pàgines, i bueno, que cal mirar-se'l amb carinyo.
Vale, i l'últim punt era més que res agrair a Montse Guans com a interventora la feina feta fins a aquest temps que ha dedicat a l'Ajuntament de Balaguer i desitjar-li molta sort al nou lloc de treball.
Que és l'últim ple, Montse?
En principi sí.
Ah, vale. Sí, no ho havies dit que era l'últim. No, és que no ens han vist aquesta setmana, que he estat malalt. Vale. Bueno, suposo que ho fem extensiu, Fem extensiu al ple. Vale, perfecte.
Moltes gràcies. Si em permeteu, sí, agrair també la cordialitat de tots els presents, dels anteriors des del juny del 2011, especialment al Gregori García i al Joan Maria Molins, i bueno, com no a tota la gent del meu departament, a la Marta, al Jordi, a lo que és l'Eloi, la Sílvia, la Maria Àngels, la Marina i entre cometes el Javier també per tota l'ajuda i la col·laboració que sempre he tingut d'ells.
Molt bé, gràcies i molta sort. Donem el ple per acabat, doncs com és costum, si algú del públic vol... Espera, Javier.
És una coseta només, és una pregunta super concreta i se m'ha escapat amb la resta de temes i al final ja no l'he volgut tallar. Davant aquesta reunió que tenim pendent de l'Àngel Guimerà, independentment d'aquesta reunió i davant el comunicat que hi ha alguna opció, o sigui, ja està establert que al setembre no hi haurà P3 a l'Àngel Guimerà?
No. Sembla que ho he dit prou clar, no? No? Només si no caldria... Una altra cosa és el que he dit de com s'ha anat desenvolupant el tema, i l'altra que, evidentment, la decisió quan se prengui se prendrà, val? I serà amb participació de més o menys gent o de més o menys col·lectius, però...
Llavors aquest comunicat potser va ser una mica precipitat emetre'l, perquè el que diu és clar... No, però no passa res.
Bueno, podem proposar que facin un comunicat aclarint aquest tema, potser, no? Més que res, perquè el comunicat que hi ha és el que diu el que diu. I ara vostès estan dient una altra cosa.
Nosaltres, quan el vam escriure, la interpretació que li donàvem he d'entendre que no és la mateixa que li estan donant vostès, i podríem admetre que, depèn de com ho llegissis, pots entendre una altra cosa. Però el que nosaltres anàvem a especificar no és això, i pensé que ens ho vam mirar perquè sabíem que estaria mirat en lupa, però, tot i així...
De totes formes, deuen tindre un problema en comunicació, perquè si tots els altres ho entenem i l'únic que no entenen són vostès, no ho sé, al final...
Jo almenys si tinc un problema l'accepto, senyor Golea.
Tenim molts problemes de
comunicació. Sí? Deixem parlar, Xavier?
Només una coseta, canviant de tema, una pregunta pel senyor Ignasi i una pregunta pel senyor Gerard. Hi ha previsió de cobrar la... No cal, crec que no sentirem, tiro cap allà la veu i arribaré de seguida. La previsió de pagament de la fira del pernil del 2018, perquè són tres proveïdors autònoms que no han cobrat encara, i quina previsió hi ha? Són més de 4.000 euros que tenim enganxats. Hem de pagar iris, hem de pagar coses. Aquesta és la pregunta per vostè. I la segona pregunta és per el Gerard. 50 veïns aproximadament del carrer Garri ens queixem de l'il·luminat i no ho entenem perquè al carrer Almatà tenim una farola cada 18 metres i al carrer Garri tenim una farola cada 28 o cada 50 metres. Creiem que els 56 veïns del carrer Garri tenim dret. Després al carrer Almatà es va plantar moltes faroles cada 18 metres i desgraciadament no es va plantar ni un arbre. D'acord? I l'altra és la il·luminació del riu Corb, sobretot la que ens atencem on hi ha la sala de testimonis de Jehovà. Aquella part, la il·luminació és la més ridícula de Balaguer i seria bo actualitzar-la, arreglar-la, i crec que podríem vendre més coses en aquell carrer. Res més. Gràcies.
Bé, jo molt curtet, està en tràmit, sap que no es van presentar al seu moment els papers, etc, etc, per tant una cosa que ha vingut amb molt retard, per tant estem en tràmit de solucionar, però em sembla que encara no tenim tota la documentació, no hem rebut encara tota la documentació que es necessita per poder fer-ho efectiu.
Em diuen que sí a mi, però bueno.
A mi em diuen que no.
Bé, respecte a el que comentes del carrer Cadí, que ja en algun altre ple ja vas fer el mateix prec.
Els veïns estan preocupats quan tornen a casa a les 12 de la nit que la llum a l'aigua de menys del
que van a descendre. Sí, saps? I a vegades a menys i tot. Saps que hi ha una normativa actual que és molt estricta amb aquest aspecte referent als lúmens legalment establerts, i se n'ha creat ara recentment una nova que encara és més estricta que aquesta anterior, és a dir, que encara teòricament s'hi hauria de veure menys als carrers. Tot i això, estem allò al llindar, eh? És a dir, juguem una miqueta entre el que fixa una mica la normativa, perquè veiem llocs que realment queden foscos. Sí que és veritat que a certes hores de la nit molt de moviment no tenim, però passa a Balaguer i passa a diferents poblacions, o a pràcticament totes les poblacions. Jo per Lleida, si vaig a certes hores de la nit, m'hi he trobat i ho he mirat, i la veritat és que l'enllumenat és molt baix comparat amb el que veníem tenint els últims anys, que eren focos que cremaven pràcticament la vorera, no? Això potser ni una cosa ni l'altra, i estarem d'acord amb que la normativa és, crec jo, massa estricta, no?, amb aquest aspecte. Sí que és veritat de que en aquest cas el carrer Cadí se van substituir les noves, bueno, se va substituir per unes noves lluminàries amb reactància electrònica en aquest cas, vale? I la bombeta se va substituir nova. Estem al voltant d'entre els 25 i els 30 lux aproximadament. Tornaré a fer la consulta per a veure si hi ha alguna manera. I suposo que allí el carrer Cadí, com que són noves, m'imagino que el sistema SIRE el podem regular, m'imagino, ho desconec ara mateix, si allí tenim sistema SIRE, però...
Davant del dia Solià,
sí.
Allò és zero patatero. Allí va fer un punt com una catedral.
Insisteixo que tornaré a preguntar i em tornaré a preocupar pel tema. El que em diuen els tècnics en aquest cas és que tenim la llum que hauríem de tindre, però insistiré.
Però el que remata s'ha fet nou, civil tot,
Sí.
Però...
Sí, però del carrer Matà també deixem dir-te que he rebut també alguna petició d'augment d'intensitat lumínica a la nit. Sí, és que el carrer... Correcte, però és que al carrer Matà vam ficar troncoconiques noves, com bé saps, i al carrer Cadí vam aprofitar les mateixes. De moment, més endavant ja substituiran. Sí. Sí, però hi ha d'altres carrers que encara no s'ha fet res i també necessiten una miqueta, però insisteixo que tornarem a mirar-ho amb tranquil·litat. Referent al que comentes dels arbres del carrer Matà, no em voldria equivocar, però potser les dimensions de la pròpia vorera ens dificulten a l'hora de posar un escocell. Ho dic ara de memòria, ho hauria de mirar, perquè com bé saps, si fiquem un escocell, entre l'escocell i la façana de veïns ha de tenir una distància perquè pugui passar una persona amb que tingui mobilitat reduïda, cadira de rodes, etc., cotxets de canalla, etc. És possible que el per què no s'ha ficat algun escocell sigui per la diferència aquesta de dimensions. Sí, però això, jo sé el que vols dir, però no ens... Sí. No funciona gaire bé incorporar els escocells a dins del vial, però no perquè ho digui jo, sinó perquè els... Ja ho sé. Si nosaltres estem, i ho sap l'alcalde, que estem molt sensibilitzats amb el tema d'arbrat i per això vam incorporar una persona de medi ambient a l'oficina tècnica, amb el Javier estan treballant colze a colze per tot aquest tema que no s'havia tocat mai a l'Ajuntament de Balaguer i nosaltres hi hem apostat, vull dir que la visió nostra és de potenciar tot aquestes, en aquest cas vegetació, arbrat, eficiència energètica, hem reduït els últims 2 anys l'impacte lumínic i per conseqüent la factura corresponent a l'Ajuntament en quant a electricitat, hem baixat molts diners que deixen de pagar també els contribuents de Balaguer, a les companyies elèctriques, etc. És a dir, anem treballant, el que passa que comprendràs de que t'ho trobes com t'ho trobes. Llavors, amb una població de 17.000 habitants, doncs és una població ja considerable on tenim infinitat de llums, diferents tipus de llums, diferents carrers, diferents dimensions... bé, i anem treballant. No sé si t'he contestat una mica o...
Sí,
a tu. Gràcies.
Un segon, que m'havien demanat ara allí també una paraula.